Valls tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som 1.
Bona nit, són 8:45.
RAC1, no ho sé, amb Pep Tortos.
És dijous 22 de juny. Som a les portes de la Revetlla de Sant Joan amb una operació sortida de trànsit que es preveu especialment complicada. Ara de seguida us ho expliquem. Però per aquestes dates, els últims anys ha guanyat força un debat que cada cop és més recurrent. Què cal fer amb els petards i cap a quin model hem d'anar? Si amb més llum i menys soroll? I per on passa el futur de celebracions com la de Sant Joan. He sabut des de fa temps que el 23 de juny és per molts animals de companyia el pitjor dia de l'any, que pateixen estrès acústic, i també s'hi sumen les denúncies de les entitats de fills amb autisme, que els genera ansietat. El debat és llarg sobre què preval, si la llibertat individual de cadascú o si protegir els col·lectius vulnerables. S'ha de regular d'alguna manera o cal preservar la festa tal com s'ha fet tota la vida? Per un cop l'any no passa res? L'alternativa d'habilitar àrees controlades i en zones industrials o allunyades on no puguin molestar animals i veïns potser es desmunta perquè llavors ja no tindria tanta gràcia llançar petards. També es posa sobre la taula cap on tendirà en el futur tot el sector de la pirotècnia. Ja hem vist a molts països que els focs artificials tradicionals els han acabat substituint per espectacles de drons, una pràctica que respecta més l'entorn i el medi ambient, no genera contaminació acústica i, per tant, no afecta ni els animals ni les persones que ho passen malament. Avui parlarem sobre tot aquest debat a partir de les 9 amb una empresa catalana que ha creat uns petards inclusius de baixa sonoritat. Ara passen 2:35 de 9:15, abans de sopar o de saber que... Que Trànsit avisa que demà serà un dels dies més complicats de l'any a la carretera. És la tempesta perfecta, Revetlla de Sant Joan i divendres. De fet, calcula que poden sortir uns 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, però la immensa majoria concentrats entre les 3 de la tarda i les 10 de la nit per celebrar la nit de Sant Joan ja al lloc de destinació. Perquè no acabin menjant-se la coca a la carretera, des de Trànsit han preparat el carril addicional més llarg que s'ha fet mai fins ara a l'AP7. El conseller Joan Ignasi Elena explica que l'objectiu és millorar la fluïdesa de l'autopista en direcció Girona i la Costa Brava.
Això és una novetat, força novetat.
Estem parlant d'un carril addicional de 53 quilòmetres que anirà a Montornès a Sils. Un carril que potser és el més gran, no? Que s'ha fet a l'AP7, n'hi ha algun de 40, no? Però de 53 és nou i creiem que pot ser de molta utilitat.
També es preveu molt de trànsit cap al sud per l'AP7, en aquest cas, però només s'obrirà un carril addicional en cas d'accident. Serà entre Sant Sadurní d'Anoia i el Vendrell. Més enllà de les carreteres, Interior duplicarà el número de Mossos i Bombers respecte a qualsevol altre divendres. Una part dels policies es dedicaran justament a fer més de 700 controls, com ara d'alcohol i drogues, però el dispositiu va més enllà, Benet Íñigo.
Són gairebé 4.500 agents preparats per la nit de Sant Joan. A nivell d'ordre públic es desplegaran a les zones de festa i grans aglomeracions per prevenir robatoris i amb especial atenció a detectar agressions sexuals. Els bombers també es dupliquen, en total més de 600, inclosos 50 parcs de bombers voluntaris que estaran oberts per poder cobrir qualsevol incidència ràpidament en qualsevol punt del territori. Joan Ignasi Elena recorda que, tot i que ha plogut, no es pot abaixar la guàrdia.
Els 2 anys de sequera no es resolen ni es pal·lien amb uns dies d'unes setmanes de pluja. La massa forestal està estressada i en aquest sentit doncs hem de ser prudents, particularment en alguns indrets del nostre país, a l'Empordà, tant l'Alt com el Baix Empordà, l'interior de l'Ebre, el litoral de Tarragona i el litoral de Barcelona.
De fet, des de Protecció Civil recorden que no es poden llançar petards a menys de 500 metres del bosc. L'any passat els bombers van haver de fer més de 600 sortides per petits incendis en contenidors o de vegetació. I davant una nit com aquesta, demà hi haurà el triple d'operadors per atendre trucades al telèfon d'emergències, al 112.
El sector de la pirotècnia es frega les mans i preveu facturar uns 20 milions d'euros. Això és entre un 10 i un 15% més que l'any passat. Calcula que cada català es gastarà entre 40 i 50 euros en petards. Ara bé, el dia fort en venda serà demà, Joan Torres.
Sí, entre avui i demà preveuen facturar més del 70% del total. El motiu, diuen, és que la gent prefereix comprar els petards a última hora i així s'evita haver-los de guardar a casa. L'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya apunta que aquest any els protagonistes seran els petards amb colors. Ho explica Tarracú el seu president, Josep Maria Viladrell.
La pirotècnia és soroll, però la gent cada vegada estira més a coses de color que facin menys soroll, amb una baixa sonoritat dels petards, encara que, bueno, la gent que li agrada els petards, l'essència d'un petard és el soroll.
Tot i això, Vilardell reconeix que, com ja és habitual, les preferides dels infants són les bombetes.
I de cara a la revetlla es preveu un temps tranquil arreu del país. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Tot i això, poden haver alguns ruixats de tarda i vespre.
Sí, demà tarda i vespre, avançar la tarda i el vespre, alguns xàfecs entre el Ripollès, Osona, Lluçanès i el nord del Berguedà. Cap a les 10 de la nit la majoria ja hauran marxat i preveu doncs, una nit de Sant Joan tranquil·la, a les 10 de la nit encara entre 20 i 25 graus en moltes comarques, fins i tot més cap a Ponent, i la nit matinada, per aquells que l'allarguin més, no serà especialment freda a l'interior i de nou xafogosa a la costa.
Gràcies, Abel. A partir de les 9 ens actualitzes la previsió. Fins ara.
Fins ara.
Una de les notícies que ha centrat bona part de l'atenció mediàtica aquesta setmana sembla que podria estar a punt d'acabar-se. S'han esvaït i molt les possibilitats de trobar en vida els 5 ocupants del submarí que va desaparèixer mentre es dirigia cap al Titanic, en espera dels detalls que la Guàrdia Costanera dels Estats Units oferirà d'aquí poc més d'una hora en una roda de premsa. Aquesta tarda s'han trobat restes de la nau a l'Atlàntic, concretament una peça per l'aterratge i una coberta posterior. El cofundador de l'Ocean Gate, l'empresa que organitza aquesta expedicions, creu que el submarí podria haver explotat.
Sí, ho ha dit fa una estona tot just a la BBC. A banda d'una possible explosió, aquest matí s'haurien acabat les reserves d'oxigen que es calculava que encara tenien els viatgers. Les últimes hores s'havia redoblat les tasques de rescat amb més vaixells, drons subaquàtics i avions. Des d'ahir s'havia obert una escletxa d'esperança de trobar vius els ocupants del submarí perquè unes sondes van detectar diversos sorolls. El Titan, que és el nom de la nau desapareguda, va perdre tota mena de comunicació amb l'exterior el diumenge passat durant la seva expedició per visitar les restes del Titanic a l'Atlàntic.
9:15, el govern posa en marxa els tràmits per congelar el preu del lloguer a 140 municipis. Són els pobles i les ciutats amb una oferta d'habitatge assequible insuficient i que el Departament de Territori considera zones tensionades. En aquests municipis hi viuen més de 6 milions de catalans, el 80% del total. Pol Prats.
La llista de zones tensionades inclou les 4 capitals de demarcació, gairebé tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i totes les capitals de comarca, excepte Móra d'Ebre, Gandesa, Montblanc, les Borges Blanques, el Pont de Suert i Viella. Quan acabin els tràmits, en aquests 140 municipis els lloguers quedaran congelats i quan es tracti d'un gran propietari, és a dir, que tingui més de 10 habitatges, el lloguer no podrà superar l'índex de referència de la Generalitat, que per cert encara s'ha de definir. Ara s'obre un termini de 20 dies per presentar al·legacions abans que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aprovi la llista definitiva. Fons del Departament de Territori han explicat a RAC1 que si el Ministeri fa els deures, el topall podria entrar en vigor després de l'estiu.
Per cert que si el PP arriba a la Moncloa, assegura que el primer que farà serà precisament tombar aquesta llei que permet declarar àrees tensionades. Ho ha dit avui el responsable econòmic del partit, Juan Bravo.
Vamos a derogar la ley de vivienda. Lo que hay que hacer es hacer vivienda. Y vamos a derogar por dos motivos. Porque lo que recoge la ley es un tope al precio del alquiler que se ha demostrado donde se ha aplicado Nueva York, Venecia, Berlín, España, Barcelona, que ha sido contrario al objeto que quería. Y en segundo lugar, porque protege a los ocupas en vez de proteger al propietario de la vivienda. Vamos, és de cajón.
Són declaracions que ha fet a la COPE. I mentre la demanda de lloguer continua pels núvols, el que recula és la compra de pisos vinculada a les hipoteques. La pujada dels tipus d'interès ha fet que baixin les firmes per tercer mes consecutiu. Aquest abril, les hipoteques s'han enfonsat un 27% en comparació amb l'abril de l'any passat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Són dades de l'Institut d'Estadística.
Els préstecs van ser de mitjana d'uns 137.000 euros, la quantitat més baixa des del juliol del 2021. 6 de cada 10 hipoteques, més d'un 60%, són a tipus fix i la resta són variables. L'escalada de l'Euríbor ha fet pujar els tipus d'interès per sobre del 3%. Això vol dir que les hipoteques signades a l'abril han sigut les més cares dels últims 6 anys. Tot i la frenada, Catalunya es manté com el segon territori de l'Estat on s'assignen més hipoteques, només al darrere d'Andalusia. A tot Espanya, la firma d'hipoteques va recular un 18%.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora.
EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 40 minuts, Jaume Collboni renova el sotogoverno de l'Ajuntament de Barcelona. El nou alcalde manté una vintena de càrrecs dels comuns, però incorpora nous tècnics a les àrees clau. Una d'elles és l'arquitecte en cap de la ciutat, que ara serà Maria Buigas, exregidora d'Esquerra en l'últim mandat, Adrià Santasusagna.
Sí, serà una de les encarregades de liderar la transformació que l'alcalde vol fer de la ciutat. Collboni també ha fet canvis en gerències essencials, com la de pressupostos, urbanisme o habitatge, i ha posat persones que han treballat per altres governs municipals, com els de Clos, Maragall, Trias o Colau. Collboni no descarta que a la futura estructura de govern s'incorporin persones que no siguin del PSC.
I el criteri amb el qual farem els nomenaments tenen a veure com en aquest cas en què el nostre partit es diu Barcelona. Tothom que treballi en aquest govern, tothom que col·labori amb aquest govern, tothom que formi part des de l'estructura política o de gestió ha de saber que aquest és el partit que es diu Barcelona. Perquè aquí estem per servir a Barcelona per sobre de tot.
L'estructura de les àrees principals, Collboni ho anunciarà la setmana que ve.
Doncs també la setmana vinent, concretament dilluns, Junts per Catalunya decidirà si reedita o no el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Dins el partit hi ha debat sobre si s'ha de mantenir l'acord o no després de la jugada de Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. El PSC vol tornar a pactar amb Junts, però ja explora un pacte alternatiu si no acaba prosperant, Adrià.
El PSC està molt content de com han anat aquests 4 anys a la Diputació amb Junts, i aquest és el pacte que més els agrada, però ja han parlat amb Esquerra i els comuns per si Junts es fa enrere, ho explica la socialista Alicia Romero.
Ens agradaria poder reeditar-lo, ara bé, no depèn només de nosaltres, depèn també de Junts per Catalunya, i per tant, en tot cas, com que no podem, diguéssim, doncs, condicionar-nos només a això, però estem obrint altres opcions i estem parlant, doncs, també amb Esquerra Republicana o amb els comuns, i veurem aquestes converses on ens porten.
I els comuns s'hi posen bé, creuen que cal un pacte d'esquerres també a la Diputació, en parla Ina Vidal.
Nosaltres hem sigut clares, tant en Barcelona, en Diputació, com amb la resta. Nosaltres i els nostres vots serviran per fer governs progressistes i d'esquerres.
Els partits tenen temps fins al dia 6 de juliol per posar-se d'acord i pactar la Diputació.
Una decisió, per tant, que s'haurà de prendre abans de les eleccions espanyoles, i de cara a aquesta cita electoral, els comuns han anunciat que inclouran el referèndum d'autodeterminació i el dret a decidir de Catalunya al seu programa electoral. Això, tot i que des de Sumar s'han afanyat a afegir aigua al vi. Diuen que el que s'ha de votar és un acord amb l'Estat, Marc Martínez Amat.
Primer ha estat la candidata dels comuns a Barcelona, Aina Vidal, qui ha remarcat que el referèndum sempre ha format part del seu ideari.
I en referència al referèndum, nosaltres estem exactament allà on hem estat sempre. Catalunya ha de poder, per descomptat, votar el seu futur, ha de votar el seu futur, però això no ha de ser un punt d'arribada, no pot ser, doncs, un fre per seguir millorant. Per tant, el referèndum en formarà part, per descomptat, com sempre ha format part del nostre programa electoral.
Això ho ha dit al matí. Ara a la tarda, des de Sumar, hi han fet matisos. Diuen que al programa electoral hi haurà una proposta d'una consulta a Catalunya, però per ratificar un acord que surti de la taula de diàleg, segons han explicat fonts del partit Europa Press. També donen a entendre que hi haurà una posició diferenciada entre els comuns i Sumar.
Per cert, que avui han començat els sortejos de les meses electorals. Els ajuntaments tenen marge fins dimecres que ve per triar a l'atzar els qui custodiaran les urnes el 23 de juliol. A partir del sorteig hi ha 3 dies de marge per notificar-ho els qui els hagi tocat, que després tindran una setmana encara per presentar al·legacions si tenen justificants vàlids per excusar-ne'n. I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso ja torna a ser la presidenta de la comunitat. A tots els efectes, l'han investit aquesta tarda. Com que el resultat de la votació era claríssim, les mirades s'han centrat més aviat en el discurs d'Ayuso, que ha renyat Vox pel seu posicionament en les negociacions amb el PP. Ha acusat els de Santiago Abascal de posar bastons a les rodes a l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Des de Madrid, Roger Perciba.
Díaz Ayuso posa Vox al seu lloc i ara que ja no els necessita per governar Madrid, els demana que estiguin a l'altura i no dificultin els acords amb el PP per fer governs autonòmics. Sobretot perquè, diu Ayuso, el final del camí és la Moncloa.
Yo no voy a estar en clave electoral a nivel nacional para saber qué pactos hay que hacer, qué no hay que hacer. Yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, que tenemos que estar a la altura. No pongan más obstáculos para que cambie el gobierno de la nación.
Més retrets cap a Vox. Les polèmiques d'aquests dies, tot i que puguin tenir raó, diu Ayuso, no ho fan bé perquè donen oxigen als socialistes.
Son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en la Moncloa. Y yo creo que en esta vida, además de tener razón, que a veces la tienen, hay que ser eficaz. Y créame, no lo están siendo.
Díaz Ayuso prendrá possessió demà per iniciar la tercera legislatura com a presidenta de la Comunitat de Madrid, ara amb majoria absoluta.
I encara sobre les eleccions del 23J, la Junta Electoral Central haurà de decidir si la lona que Vox ha penjat a Madrid incita a l'odi o forma part de la llibertat d'expressió i la propaganda electoral. És la pancarta, la recordareu, on una mà amb la bandera espanyola tira les escombraries als moviments socials, als símbols del moviment feminista, la bandera LGTBI, l'estelada o l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible. La decisió, això sí, no es prendrà fins la setmana vinent. Tornem a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE és qui ho denuncia davant la Junta Electoral. Són 21 pàgines on s'hi assenyalen motius pels quals es vulnera el Codi Penal o la llei electoral amb la pancarta. El primer, un delicte d'odi. Hi ha jurisprudència europea que estableix que els atacs a col·lectius i persones ridiculitzant-los o insultant-los no queden emparats per la llibertat d'expressió. El segon, fer publicitat de Vox abans de la campanya. El tercer, publicitat il·lícita. Per aquest mateix motiu ja es va clausurar un dels comptes de Twitter temps enrere. La Junta Electoral no té la propera reunió fins la setmana vinent. En paral·lel, el PSOE també demana a la Fiscalia que obri cas d'ofici.
Per cert que avui Pedro Sánchez ha tornat a reclamar explicacions a Alberto Núñez Feijóo pels acords amb Vox i per la seva negativa a fer debats electorals.
La impossibilitat de poder explicar este lamentable esperpento que estamos viendo de intercambio de votos por derechos. Los derechos de las mujeres, los derechos de colectivos tan importantes como el LGTBI, y otros muchos retrocesos que se están planteando en ciudades, en pueblos y también en comunidades autónomas allí donde suma el Partido Popular con la ultraderecha.
El PSOE ha enviat cartes als principals grups de comunicació de Madrid per informar-los que accepta els debats que els han proposat. El PP accepta negociar-los amb els socialistes, però hi posa condicions, Jordi.
Sí, el PP insisteix que vol un debat de Feijóo amb Pedro Sánchez i amb Yolanda Díaz, i que si Sánchez hi vol anar sol, ho ha de fer representant també Sumar i Podem. Borja Sémper, el portaveu del PP, així ho deia.
Quienes nos ofrecen lo mismo, convendría que se presentaran en un debate juntos para decirnos cómo van a hacer lo mismo, hasta dónde van a llegar, qué matices van a poner. Parece razonable que se lo pidamos.
Dilluns que ve hi ha la primera reunió entre el PSOE i el PP per negociar condicions dels debats. En altres campanyes ja hi ha hagut picabaralles semblant durant setmanes i en algunes eleccions no s'ha arribat a fer cap cara a cara.
On el PP i Vox governaran plegats ben aviat serà a les Illes Balears. L'actual president en funcions de les Illes, la socialista Francina Armengol, denuncia que els dos partits revertiran l'obligació dels treballadors públics de saber català. Armengol adverteix que els populars han comprat fil per randa els postulats de l'ultradret. En parlava el Món RAC1.
A les Illes Balears durant 8 anys hem tornat a retornar la normalitat en el català llengua pròpia d'aquestes illes. El que planteja ja el primer acord aquest que han impulsat per fer possible la presidència del Parlament de vots és ja d'entrada tornar a llevar requisit en el català a dins la sanitat i estic convençuda dins l'administració pública, no? Per tant, òbviament, tornen a plantejar un retrocés claríssim de la nostra llengua.
També es queixa que les negociacions entre el PP i Vox sobre el futur govern de les Balears s'està fent a Madrid. 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, l'alcaldessa de Sitges, la republicana Aurora Carbonell, haurà de comparèixer previsiblement demà davant del jutge. Això després que ahir la policia espanyola la detingués a ella i a una desena de persones més en el marc d'una operació anticorrupció. Es van escorcollar dependències municipals i domicilis particulars per recollir proves. S'investiga una suposada trama il·legal d'adjudicació de subvencions a dit que anaven a parar entitats socials. Carbonell i la resta van quedar en llibertat a última hora.
En principi, demà Carbonell haurà de presentar-se davant del jutge de Vilanova i la Geltrú, que investiga el cas juntament amb altres investigats i en particulars de les cooperatives implicades. La causa està oberta pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental per haver concedit subvencions de manera irregular entre el 2017 i el 2022. Concretament, aquests diners s'haurien adjudicat a organitzacions de la taula del tercer sector Sitges-Garraf i a cooperatives de la zona.
Mentrestant, tant Esquerra Republicana com el Col·legi d'Advocacia de Barcelona critiquen el procediment que s'ha seguit, el consideren desproporcionat i creuen que s'ha de preservar la presumpció d'innocència d'Aurora Carbonell. Tot i això, la jutgessa degana de Barcelona, Cristina Ferrando, defensa que l'operació s'ha fet com tocava.
No es algo extraño, es algo absolutamente habitual que la policía en sus investigaciones, que entiendo que esta investigación está judicializada, se toma la decisión, una vez se ha tomado la declaración, de dejar en libertad o poner a disposición judicial. Es una decisión exclusivamente policial y bueno, está regulado legalmente.
Ara Caldrà esperar quines explicacions dona l'alcaldessa previsiblement demà. Mentrestant, també demà al migdia, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es reuniran per abordar les violacions en grup que hi ha hagut els últims mesos a la ciutat. La trobada serà a la seu del departament.
Es tracta d'una trobada que va proposar el mateix conseller a principis de setmana, després que dissabte passat s'investís Albiol com a nou alcalde de Badalona. Segons el departament, Campuzano vol analitzar la situació i les necessitats del barri de Sant Roc, on viuen molts de els menors agressors.
Mentrestant, la llista d'espera perquè un psicòleg avaluï un menor d'edat víctima d'una agressió sexual és de 6 mesos. Els experts ho atribueixen a la falta de personal. De fet, asseguren que els jutges es veuen obligats a prendre decisions sense poder escoltar les víctimes perquè no poden esperar tant de temps a prendre una mesura provisional. Afegeixen que fins ara només han aconseguit escurçar la llista d'espera per víctimes molt petites i en els casos en què el presumpte violador està en presó provisional. I més notícies en l'àmbit de successos. La família d'Helena Jubany demana noves proves d'ADN per evitar que s'arxivi la investigació.
L'últim informe de la policia va descartar que les restes trobades al cos i la roba de la noia fossin dels dos investigats fins ara, un resultat que deixa la causa penjant d'un fil. Tot i que hi ha altres indicis que els relacionen amb els anònims que va rebre Jubany, era la gran esperança per situar-los a l'escenari i com a autors del crim. Ara la família demana proves més específiques i més comparatives. Aquest cop, amb altres persones investigades fa més de 15 anys. El jutge de decidir si accepta fer-les o dona aquesta via per tancada.
I la policia investiga la mort d'un nen d'un any atropellat per una furgoneta al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Va passar ahir cap a 3:15 del vespre. El SEM va portar el nen en estat greu fins a l'hospital, però no li van poder salvar la vida i va acabar morint al cap d'unes hores. El conductor de la furgoneta va donar negatiu a les proves tant d'alcohol com de drogues.
I detenen dos lladres especialitzats a robar amb força cases de refugiats ucraïnesos a la Costa Daurada. La majoria de les víctimes havien fugit de la guerra i tenien a casa objectes de valor i diners en efectiu.
Els detinguts seguien sempre el mateix modus operandi per escollir les víctimes. Anaven fins als aparcaments de grans superfícies comercials, es fixaven en els cotxes i quan detectaven una matrícula de l'est, seguien el cotxe fins a casa. A partir d'aquí començaven a vigilar-los per saber quines eren les seves rutines i esbrinar com podrien entrar a l'habitatge. A més, per preparar els robatoris, feien servir drons. Tot plegat acabat amb dos detinguts de 29 i 50 anys, acusats de 9 delictes de robatori amb força.
I els Mossos investiguen dos vigilants de la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès per no deixar entrar clients per motius xenòfobs i racistes.
Els vigilants els vetaven l'entrada pel seu origen o color de pell. En alguns casos, fins i tot els treballadors van negar el full de reclamacions a les persones afectades. Els vigilants haurien comès delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Els incidents van passar a finals del 2021 i durant l'any passat.
8 minuts i les 9, al setembre es posarà a la venda un bitllet combinat de tren i avió. És el resultat d'un pacte entre l'operador d'alta velocitat Irio i Air Europa. L'objectiu principal d'aquest abonament pioner a Catalunya i a l'Estat és treure cotxes de la carretera.
El bitllet connectarà Barcelona i Tarragona amb 9 ciutats espanyoles a través de l'alta velocitat i un cop allà es podrà agafar qualsevol de les 54 rutes que ofereix Air Europa sense haver de canviar d'abonament. Això permetrà eliminar trajectes curts en cotxe i avió i reduir les emissions de CO2. A part, serà més fàcil anar fins a països que no tenen connexió directa amb Catalunya. És el cas dels Estats Units, l'Índia o la República Dominicana, entre altres. El nou abonament es podrà comprar a partir del setembre als webs d'Irio i Air Europa.
I l'Autoritat de Protecció de Dades investiga si l'Hospital Clínic tenia les dades dels pacients ben protegides abans del ciberatac de principis d'any. De moment, ha obert un expedient informatiu per esbrinar-ho. A l'hospital asseguren que es tracta d'un procediment habitual i descarten que els puguin sancionar. Laia Colomer.
L'Autoritat de Protecció de Dades ha obert la investigació ara que ja ha passat tota la tempesta del ciberatac i les aigües han tornat a mar. Volen saber si el clínic complia amb la normativa i les dades estaven ben protegides i si un cop hi va haver l'atac es va informar als pacients que podien estar afectats. La directora de l'autoritat, Meritxell Borràs, diu que és un procediment habitual.
Desbrinar si les mesures tècniques i organitzatives que tenien prèviament per garantir un nivell de seguretat eren els adequats o no eren els adequats. És un tema complex, però en què lògicament doncs nosaltres hem cregut oportú fer aquest pas d'obrir aquesta fase d'investigació.
Des de l'hospital expliquen a RAC1 que des que es va produir l'atac s'estan coordinant amb protecció de dades i que a finals d'abril ja els van donar tota la informació que necessitaven. Estan convençuts que la investigació acabarà en un no-res.
Mentrestant, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha creat la primera consulta a tot l'Estat per atendre exclusivament joves i adolescents amb tumors propis de la seva edat i treballen tant oncòlegs pediàtrics com adults. Laia.
Sí, fins ara els atenien uns o altres, però des de fa poc més d'un any ho fan tots dos alhora. Des de la Vall d'Hebron defensen que entre els 15 i els 26 anys els tumors són diferents als de l'edat adulta i necessiten una atenció personalitzada. L'oncòloga pediàtrica Laura Pérez explica que es troben tot tipus de casos.
Nos encontramos con pacientes de 16 años, independizados, que viven con su pareja, que están trabajando, ¿no?, que tienen un modelo de comunicación ¿no?, mucho más autónomo y centrado, que sería lo más parecido a un adulto, y chicos de 21 que prefieren delegar gran parte de la información a los padres y que sean ellos los que se la transmiten.
La de la Vall d'Hebron és una consulta pionera a l'Estat, però ja n'existeixen de similars, per exemple, al Regne Unit, a França o a Itàlia.
I on també s'ha posat en marxa un centre pioner a tot l'Estat és a Manresa. Està destinat íntegrament a atendre i acompanyar les persones amb una malaltia avançada i els seus familiars. La Fundació Sant Andreu Salut ha creat una nova unitat de cures paliatives que surt de l'entorn hospitalari, tot i que manté el contacte amb els especialistes. L'objectiu és que els malalts puguin passar els últims dies de la seva vida en un entorn digne, Mar Poyato.
No és un nou hospital ni una residència, tampoc és un hotel. Ara bé, la nova unitat de cures paliatives de Sant Andreu Salut té una mica d'aquestes tres coses. Està pensada perquè els malalts i els seus familiars passin el mal tràngol tan bé com es pugui. Ho expliquen a RAC1 Sílvia Graell, directora de l'Hospital de Sant Andreu, i Albert Viteller, l'arquitecte.
No ha de ser una habitació d'hospital, ha de ser una mica més gran. Hem de poder donar un espai privat i aquesta família també l'hem de cuidar i acompanyar.
A l'edifici pretén portar la dignitat en aquests moments de final de vida. I això com s'aconsegueix? Doncs tenint habitacions que centrifuguin tots els usos al voltant de l'habitació i no posin el llit en el centre.
Està previst que la primera pedra del nou centre es posi a finals de novembre i s'espera que pugui entrar en funcionament el 2025.
4 minuts i les 9, Manresa torna a ser per tercer any consecutiu la ciutat més infidel de l'Estat. La capital del Bages encapçala un cop més el rànquing del portal de cites Aisley Madison, que ofereix la possibilitat d'entrar en contacte amb altres usuaris de forma discreta. A més, per primer cop, el podi està format exclusivament per ciutats catalanes.
Sí, a Manresa la segueixen Girona i Barcelona, seguides de Lleó, Toledo, Granada i Lleida, entre altres. En un comunicat, Ashley Madison assegura que mai havien vist una concentració tan alta d'infidels a cap altre país del món. També planteja Manresa que faci servir aquest distintiu com a reclam. Per elaborar els rànquings, la plataforma crea les noves inscripcions, creua les noves inscripcions anuals que rep amb el nombre d'habitants del padró municipal.
I a Cervelló, l'Ajuntament ja treballa per trobar les persones idònies per participar al Gran Prix. El poble serà un dels 8 d'arreu de l'Estat que competiran al programa que tornarà a Televisió Espanyola 18 anys després.
L'objectiu de l'Ajuntament de Cervelló és trobar els millors participants i ja els està buscant, en necessita 35. El tècnic d'esports, Dani Ubeda, ha explicat al Versió RAC1 aquesta tarda com els van escollir per participar al programa.
Ens van fer realitzar un vídeo que mostrés d'una forma així divertida i còmica i tal, doncs les coses bones que té Cervelló, les coses bones que té la seva gent i per què Cervelló havia de ser el representant de Catalunya en el Gran Prix. El vam presentar i mira, hem sigut els seleccionats. Ha sigut el millor vídeo de Catalunya.
De moment encara no hi ha data d'estrena del Gran Prix, només se sap que el presentador tornarà a ser Ramon García i que a cada programa s'enfrontaran dos pobles. Després es faran semifinals i la gran final.
I el mític bar Pinocho de Barcelona reobrirà aquest setembre, però ho farà al Mercat de Sant Antoni. Ja no s'ubicarà a la Boqueria, però tot i això, el nebot del que va ser el propietari durant dècades, Juan Vallent, ho considera un encert, perquè s'ubicarà lluny del centre i dels turistes.
Jordi Assim Vallent ja havia anunciat que buscaria un altre emplaçament alternatiu a la Boqueria després que el seu oncle traspassés el negoci als responsables del bar central. A BTV ha defensat que el nom de Pinotxo continua sent seu fins que es demostri el contrari. El nou Pinotxo estarà ubicat a la cantonada dels carrers de Tamarit amb Comte d'Urgell i aviat començaran les obres per condicionar-lo.
I falta una setmana perquè comenci el Festival Grec de Barcelona i avui s'han presentat alguns dels espectacles de circ que s'hi podran veure. Aquesta disciplina serà una de les grans protagonistes de l'edició d'aquest any. Anna Salvador.
Sí, de fet, la inauguració es farà amb un espectacle de circ contemporani anomenat De Pals. Serà el 29 de juny. I durant tot l'estiu, el Grec oferirà tota mena d'espectacles de circ. Un d'ells serà La Grotesca, una obra que convida al públic a redescobrir la seva relació amb el riure. N'ha parlat Jordi Aspa, un dels intèrprets.
És molt perillós el riure alhora, perquè segons qui el fa servir, segons quins mitjans de comunicació, segons què, segons quines... Diu, el riure és... a mi em fan riure, això. Hosti, això et fa riure? És una cosa molt divertida, de rumiar-hi. I el repte més gran que vam tenir de dir, hosti, fem un espectacle sobre el riure, però no volem fer riure. I aquesta va ser la premissa.
El Grec Festival ofereix uns 90 espectacles de teatre, dansa o música. Els de circ es podran veure en espais com el Sant Andreu Teatre, la plaça Margarida Xirgu o el Mercat de les Flors.
I pels fans de les sèries, demà HBO Max estrena Sofia i la vida real, una docusèrie sobre la figura de la reina Sofia.
Va con sus tres hijos a darle una sorpresa a su marido.
Entra en la casa.
És una minissèrie que compta amb 46 testimonis.
Des de la plataforma expliquen que volen oferir una visió completa d'un personatge que només coneixen pel seu paper oficial. Diuen que a hores d'ara Sofia continua sent una gran desconeguda perquè sempre ha quedat a l'ombra. Per això la minissèrie parla de la seva personalitat i de com va encarar els escàndols de la seva família i els moments claus de la història d'Espanya. Està dirigida pel madrileny David Trueba i el català Jordi Ferrarons.
I posem-hi una mica de música. Bizarrap i Rau Alejandro han sumat forces per publicar una cançó. Sona així.
Yo estoy solo y tú estás sola. Me quieres probar. Yo como el de todas.
És la sessió número 56 del productor argentí que arriba quan tot just fa un any de la seva famosa sessió amb Quevedo. A més, el videoclip que acompanya el tema deixa entreveure que es tracta d'una doble col·laboració al final del vídeo, a més, anuncien que aquesta mitjanit publicaran un nou tema plegats. I a casa nostra, qui també estrena nova cançó, és Bad Girl.
Chulo.
La de Vilassar de Mar ha publicat la segona part d'un dels seus grans èxits recents, Xuló. Les 9 i un minut, els esports, amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Pep.
El Barça començarà la Lliga a Getafe.
Avui s'ha fet el sorteig del calendari de la Lliga 23-24 i el Barça iniciarà la defensa del títol al camp del Getafe el 12 o el 13 d'agost, primera jornada, el primer partit a casa, és a dir, a l'estadi olímpic Lluís Companys, on el Barça jugarà la temporada vinent com a local, serà el 20 d'agost contra el Cádiz. Els clàssics contra el Madrid es jugaran 29 d'octubre a Barcelona i 21 d'abril al Bernabéu, i els duels contra el Girona seran el 10 de desembre a Montjuïc i el partit a Montilivi a la segona volta al cap de setmana del 5 de maig. El Barça tancarà la Lliga al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. El Girona començarà la Lliga al camp de la Reial Societat.
El Barça, que podrà inscriure Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña, sense vendre cap jugador.
El vicepresident esportiu Eduard Romeu ha explicat avui que la junta directiva avalarà 6 milions d'euros i que els jugadors renovats del primer equip de futbol seran inscrits sense problemes a la Lliga a partir del dia 1 de juliol. També ha reconegut que el deute del club és de 1.350 milions, que no s'ha pogut rebaixar, i que per inscriure nous fitxatges, com per exemple Gundogan, caldrà abans fer caixa venent futbolistes.
I relacionat amb això, la secció d'handbol del Barça ha anunciat que retallarà el pressupost en un 10%.
I ha admès per primera vegada negociacions amb Lucas Sindrich per la rescisió dels 2 anys de contracte que li queden al jugador croat. Sentim Joan Marín, coordinador de l'handbol blaugrana.
Això és una qüestió que estem parlant amb el seu representant. Hem començat ara a posar-nos amb això. No tenim... No puc dir-te com acabarà. Ni les magnituds econòmiques, ni res. Estem començant a parlar-ho ara. Està clar que ell vol quedar-se, està a gust aquí. Lògicament, sí, sí.
Però es pot assegurar que no serà segur jugador del Barça?
La nostra intenció és que no ho sigui, sí.
A més, la continuïtat del porter Gonzalo Pérez de Vargas tampoc està garantida. El Barça li ha ofert una ampliació de contracte, però no pot igualar les condicions econòmiques que li ofereixen des d'Alemanya. Tant Marín com l'entrenador Carlos Ortega han qualificat la temporada de notable alt, havent guanyat 5 títols de 7 possibles.
Marc Márquez referma el seu compromís amb Honda.
Després de no disputar diumenge la cursa del Gran Premi d'Alemanya, havent caigut 5 vegades als entrenaments i en plena crisi de resultats, avui l'octocampió Cerverí ha volgut tallar els rumors d'un canvi de marca amb un missatge conciliador. Son declaraciones a DAZN.
Estoy comprometido con el proyecto, por eso estoy aquí. Lo fácil hubiese sido estar en casa y estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto, para intentar ayudar, para intentar mejorar de cara al futuro, porque es lo que queremos para Honda, y todos los pilotos Honda nos queremos ver allí delante.
Marc Márquez arriba al Gran Premi dels Països Baixos d'aquest cap de setmana a Assen molt condicionat físicament. Té una fractura al dit polze de la mà esquerra, una costella fissurada i el turmell dret inflamat.
I acabem, Quim, amb 2 apunts de bàsquet i tenis.
El Joventut ha renovat 2 anys més l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, i Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del torneig de tenis de Queens, el primer de la temporada d'herba, superant a 8ens el txec Jiří Lehečka per 6-2 i 6-3. El murcià jugarà demà a l'accés a semifinals contra Grigor Dimitrov.
Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
les 9 i 4 minuts, el temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit de nou.
Ja ens has dit que demà reapareixen algunes tempestes. Més enllà d'això, què hem d'esperar del cap de setmana?
Doncs mira, el cap de setmana en conjunt tranquil, amb calor que s'intensifica, especialment a l'interior de Catalunya. Ja hem dit que demà a la costa central, costa daurada, les temperatures reculen respecte avui. Tant dissabte com diumenge, arran de mar, en conjunt, com a molt, s'arribarà als 30-31 graus, en molts casos ni això, però a l'interior, dissabte, temperatures més altes, i diumenge encara una mica més. Tindrem temperatures diumenge, doncs, realment, de canícula en alguns casos, en conjunt, temps tranquil, tot i que sí que, tranquil, hi ha molt de sol, tot i que sí que diumenge a la tarda pot aparèixer algun ruixat aïllat al Pirineu. I tot plegat també, potser hi haurà qui farà el primer bany de la temporada o el segon, doncs la situació marítima estarà més tranquil·la que aquests últims dies, que hem tingut mar de fons notable a molts sectors de la costa, doncs una mar més tranquil·la, especialment de cara a diumenge.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit, fins ara.
Les 9 i 5 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
A aquesta hora comencem la tertúlia del 9C amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
La Laura Aznar, periodista del Digital Crític. Laura, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
El Josep Manel Silva, advocat, periodista i professor universitari. Bona nit.
Bona nit, anava i no estic... Ai, perdó, Pedro.
Ja tornarà. I ara, de seguida, també s'incorpora a la tertúlia el Rafa Garrido, el cap de política de l'ACN. Mireu, a aquesta hora, deixeu-me actualitzar una informació que acabem de saber. Com sabeu, estàvem pendents d'informacions que ens arribaven sobre aquest submarí que es dirigia cap al Titanic, cap a les restes del Titanic. Ha estat, sens dubte, una de les notícies de la setmana, cada dia pendents de tot el que ens arribava. Doncs bé, fa només uns minuts hem sabut que l'empresa OceanGate ha donat ja per mortes les 5 persones que anaven dins del submarí que es dirigia cap al Titanic. Ho diu en un comunicat que acaba de distribuir als mitjans. Aquesta hora està previst, de fet, que comenci una roda de premsa on s'han de donar més detalls. En aquest comunicat diuen que les restes de la nau que han trobat aquesta tarda encara s'estan estudiant, però ja s'han confirmat que formen part d'aquest aparell i que s'ha trobat una part de l'estructura d'aterratge i de la cobertura posterior. En qualsevol cas, doncs, aquesta és la informació que acaba de donar l'empresa OceanGate, que era l'empresa encarregada d'organitzar aquest viatge que finalment, doncs, ha acabat amb aquesta mala notícia. No sé si heu seguit mediàticament tot el que ha format part d'aquesta notícia, perquè tota la setmana realment hem estat pendents. Al final, malauradament, doncs, ha acabat amb això, amb aquesta mala notícia.
Sí, home, és que l'interès informatiu ha generat això és brutal. Podríem preguntar-nos per què, no? Per què aquest tipus de notícies genera aquest interès? També és veritat que jo també em pregunto com és que han dedicat tants i tants i tants recursos, no? Quan altres vegades per diguem-ne, accidents marítims o gent que s'enfonsa en el mar no li dediquen tants recursos. Però bueno, està molt clar que ho havien de fer, evidentment, eh? I jo com a mínim he arribat a patir per aquesta gent, però sembla que això pintava molt malament, no?
De fet, en aquesta mateixa línia jo estic d'acord i sap molt de greu la situació d'aquestes persones que s'apunta o que es pensa que s'hagin pogut morir. Però en aquesta línia que ara apuntava el Silva, el mateix dia quan coneixíem la notícia d'aquest submarí també coneixíem el naufragi d'una embarcació en la ruta Canària, que és la ruta més mortífera. Van morir van haver-hi dos cadàvers, un dels quals d'una nena d'entre 5 i 8 anys, 37 persones desaparegudes. L'associació Caminando Fronteres ja havien alertat els mitjans d'emergència abans, no?, de que hi havia aquesta embarcació amb dificultats, i la seva portaveu, l'Helena Maleno, va atribuir la tardança en les tasques de cerca i la descoordinació entre Espanya i el Marroc, en aquesta zona de rescat, que per cert correspon a l'estat espanyol, que van dir que això havia condicionat el fet de que s'hagués produït el naufragi, no?, i que l'embarcació portava 12 hores demanant ajuda. Jo crec que la magnitud de la tragèdia en aquest cas és molt més important. A més, plou sobre mullat. Quan diem que és una de les rutes més mortíferes és perquè tot el mar Mediterrani, en realitat, no hi ha moltes rutes d'entrada i accés a diferents països on, de forma sistemàtica i amb incomptables milers de cadàvers que que normalment no tenen cap tipus de reconeixement. A mi em preocupa molt més que no s'hagi posat el focus informatiu en això, bàsicament perquè ens hem acostumat i hem normalitzat aquest genocidi que s'està produint al Mediterrani.
Sí, jo crec que la diferència entre inclús per nombre de persones, entre els successos diferents que passen, i podríem trobar altres exemples, és que jo crec que lamentablement, i ens hem de preocupar moltíssim com a societat en general, és perquè hem normalitzat que cada dia morin desenes de persones de totes les edats entre els mars de Marroc i entre el mar de Marroc i Espanya, i que aquí no passi absolutament res. És dolorós veure-ho, és dolorós mirar cap a una altra banda, però el que és el que jo posaria l'accent, jo posaria com el punt, l'accent de la part diferencial és amb l'aspecte espectacularitat potser dels rescats que estem acostumats a veure per extraordinari. Quan dic extraordinari no és un adjectiu en positiu, em refereixo en negatiu. Això del submarí és un exemple, hem viscut una retransmissió en directe, podríem parlar també, si no me'n recordo, eren els miners de Xile, o inclús a l'estat espanyol, aquell nen que va caure en un pou, que vam viure la seva l'intent de treure'l durant dies.
I amb un cost molt elevat per la família, perquè va haver un moment que fins i tot hi havia molta gent que se'n reia, no sé si recordeu,
sí,
va ser duríssim.
Però és que el vam veure, era nit i dia que et posaves la tele i veies al minut la retransmissió de com intentaven treure aquell nen, i és un únic nen, pobre, vull dir que és un, avui eren 5, els miners de Xile crec que també eren 5, però proporcionalment, amb la quantitat de desenes de morts que hi ha als mars de persones que intenten anar a buscar una solució per la seva vida, això, desgraciadament això és el que hem normalitzat, i aquest és el problema.
Bé, estem pendents doncs d'aquesta roda de premsa que faran en els propers minuts a OceanGate, però en qualsevol cas, com dèiem, la informació a aquesta hora és que l'empresa ja dona per mortes les 5 persones que anaven dins del submarí que es dirigia a les restes del Titanic. Les 9 i 10 minuts, incorporem ara sí el Rafa Garrido. Rafa, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I
culpa del bus, per cert.
Cap problema.
Està canviat d'alcalde.
I... Jo volia arribar ara i l'autobús
no m'ha deixat.
És que ara per ser ha canviat l'alcalde i mira, el bus ja no funciona.
Per ser revolucionada.
A veure, canviem radicalment de tema. Parlem de la Revetlla, som a les portes de Sant Joan. Per aquestes dates sempre es reobre un debat que és què cal fer amb els petards. Si prioritzar l'experiència dels que volen llançar petards, fer soroll, o si respectar més, diguem, les persones que no els agrada gens, els animals que ho passen malament. No sé, vosaltres com, de quin equip sou? Com viviu la Revetlla?
Jo tinc moltes ganes de saber l'opinió del Rafa, que és més valencià que jo, i després dono la meva, si voleu.
Jo sóc molt poc santjoaner, diguéssim, però sóc valencià. Per tant, és veritat que jo no sóc de tirar petards, no tinc una afició, diguéssim, extraordinària per la pirotècnia, per tirar-la jo. Però és veritat que no em molesten i fins i tot li trobo cert atractiu quan la cosa és adequada, diguéssim. També entenc que no tothom li agradi, i sobretot puc entendre la gent a la que li molesti. Quan la molèstia és molt elevada, o són zones molt on el grau, diguéssim, de soroll i el nivell de petards és molt elevat i tal, potser es pot plantejar, com en algunes zones de València per a les Falles s'ha fet, que ha sigut acordonar zones i habilitar zones on es podien tirar petards i no passava res, i tothom sabia que allà es tiraven petards, i si te toca la finestra, a baix de la finestra de casa, mala sort, però si vius al carrer del costat saps que tens una certa tranquil·litat. Bueno, en zones on hi ha molt de xivarri per això, podries, o al revés, on hi ha molta gent afectada negativament per això, per la raó que sigui, doncs bueno, podria ser una solució. També et dic, no sé on viviu vosaltres, però al meu barri hi ha petards, sí, però vaja, no arribem, bueno, no ho sé, jo potser tinc el llindar molt alt, però no he vist allà una cosa desfermada,
La resta?
Jo crec, però, que en mesura, és a dir, jo no sóc ni anti ni contra, jo no el llenço, però també estic com amb el Rafa, que si la mesura és controlada, a mi no em molesten, al contrari, són de Sant Joan i acompanyen. És veritat que sí que hi ha hagut un canvi d'un temps cap aquí, que s'han limitat almenys els dies en el calendari. Abans potser el 30 de maig ja tiràvem petards i acabàvem de tirar-nos el 24 de novembre, saps? Ara sí que és veritat que ho ajustem una miqueta els dos dies abans, els dos dies després, o inclús per la Revetlla de Sant Pere. En mesura no, a mi no em molesten, entenc que forma part de la nit de Sant Joan. Sí que és veritat que ha anat una mica més, abans era molta foguera i poc i menys coet, ara jo crec que és menys foguera i més coet, també és veritat, depèn de la zona on visquem. Jo soc de Vilafranca al Penedès i la meva zona sí que es tiren coets. També vull dir una cosa, vull dir dues diferències, respecte a l'any passat. Jo l'any passat vaig veure molt més incís i avisos de part de l'administració catalana respecte a la sequera. Hi havia molts consells de...
El compte. Tema dels incendis, no? Pots dir?
Sí, i aquest any, que justament fins abans d'ahir estàvem amb sequera extrema més que l'any passat, no he trobat a faltar aquests consells. És una diferència amb l'any passat, que aquesta l'he trobat, perquè inclús al lloc on vam anar a fer la revetlla de Sant Joan ens van dir no per sequera, perquè era un celler mig d'un bosc i no ens van deixar tirar petards, justament perquè estava, era zona com mig forestal. I també he trobat una diferència amb el llarg dels anys, que cada vegada més els restaurants que estan a l'aire lliure, per entendre'ns, no tan tancats en ciutat, sinó a l'aire lliure, posen moltes condicions de que no es poden llançar petards, per nens petits i sobretot per animals. I sobretot per animals, perquè a la que hi hagi un gos, respecten molt a la presència d'animals per limitar també l'ús dels petards.
Jo estic bastant amb els meus companys, no... De fet, no soc gaire de petardos, però soc bastant de petardeo, la nit de Sant Joan. O sigui,
una mica petarda,
soc
bastant, ara.
Soc moltíssim de petarda, soc bastant de petardeo, de perreo i de veure bastant fort la nit de Sant Joan i de trobar-me amb els meus amics i les meves amigues. En realitat, prefereixo això.
No,
seria una bona idea, no seria una bona combinació. De fet, seria xulíssim si es pogués compaginar el fet de poder viure aquesta nit d'aquesta forma a la gent que li agrada i no molestar a la gent que li molesta. De totes formes, jo crec que és bastant incontrolable. No sé si sabeu a l'antropòleg Manuel Delgado, que superfan de Sant Joan, li encanta, no? Un dia parlàvem amb ell i ell feia la següent reflexió, deia que Sant Joan li agradava molt, entre altres coses, perquè era una festa que encara no s'havia pogut controlar. Deia, en el moment en què es van començar a prohibir les fogueres, la gent va decidir ocupar les platges, no?
Sí,
i per tant,
les platges.
És una festa bastant incontrolable. Per tant, seria xulíssim que es pogués equilibrar, poder-ho fer amb la gent que doncs, legítimament no li agrada i li molesta. El que passa que jo trobo que el fet de que sigui una festa incontrolable, que a mi em genera molta atracció aquesta festa justament des d'aquí, crec que és molt difícil que això es pugui fer compatible.
Bueno, jo ho explico ràpid. Mira, a mi no em fan por els petards per la sang aquesta valenciana, fins i tot a més, com suposo que sap el Rafa, la gent només, de València no només li agrada el petard, sinó l'olor. Això és molt important, l'olor a pólvora.
L'olor a pólvora.
Però són les festes majors,
és
també.
És fascinant, sí. Sí. Curiosament, i quan jo era petit passava molts dies de Sant Joan a València, i a València no se celebra Sant Joan.
No, gent.
Aleshores, jo, a mi, quan venia aquí pensava, ostres, quan vaig començar a sortir a revetlles i tot això, doncs m'agradava molt. Fins que un any, bueno, jo tenia una mica a València d'aquests que tirava les traques i va perdre una mà amb tirant la traca, i aleshores les tirava amb l'altra, saps? I encara...
Però no va deixar de tirar-ne.
No. En canvi, aquí vaig anar a una revetlla quan devia tenir 20 anys o així, i que era molta gent, i a un dels veïns, un nen que tenia 14 o 13 anys, va perdre un ull amb un petard que li va anar a l'ull. I aleshores, jo no vaig agafar molta por, tot i que m'ha recordat tota la vida, però quan vaig tenir fills, recordo que el dia de Sant Joan no estava mai aquí. Em feia molta por pels nens. I això se m'ha acumulat amb els anys pel tema dels animals. Perquè també he tingut gossos, bueno, ara tinc un gat, però he tingut diversos gossos, i això sí que em fa patir moltíssim. Em sap molt greu perquè veig els animals patint moltíssim. I curiosament ara m'he trobat aquí baix una senyora que anava amb un gos i que el tio estava entrant tranquil i m'ha acabat parlant i em diu, no, és que aquest no li afecta els petards. Diu, bueno, però deu estar sort. I em diu, bueno, potser
però
sí. Però la majoria dels animals, perquè tenen una capacitat auditiva molt més elevada que els altres, i alguns, de veritat, és que se'ls han donat tranquil·litzants, perquè es posen, perden completament els nervis.
Jo dic amics que els donen
medicina. He canviat d'opinió i aleshores jo, mira, jo demà no, segurament, o sigui, no aniré de rebetlla, no sé, no, saps? No és una cosa que... entenc el petard.
La mirada,
llevat de que la Laura em proposi algun altre pla.
La gent a casa seva no ho ha vist, però la mirada de la Laura ha sigut...
assassina, criminal. Este tio,
com
que
és
passa?
Possible?
No, has pensat, és un boomer ja...
Un boomer, però jo et convido, si vols.
Sí?
I tant, bueno, per favor.
Convidat estàs.
Ara parlem després.
A veure, fins i tot aquests dies, davant de tot aquest debat que estem tenint, s'ha posat sobre la taula un model de petards inclusius. En diuen de poca sonoritat. Precisament...
Ja només amb el nom.
Mira, a aquesta hora podem saludar el director general de l'empresa de pirotècnia La Traca, que han creat aquests petards de poca sonoritat. Jordi Brau, bona nit.
Hola, molt bona nit.
A veure, explica'ns exactament en què consisteixen, com funcionen aquests petards.
Bueno,
Però, bueno, primer, m'agradaria fer un mateix, no és qüestió de petard, sinó qüestió de pirotècnia. La pirotècnia, hi ha moltes categoritzacions de famílies, i una són els petards, els que fan soroll, els trons. Doncs nosaltres el que hem intentat és, primer, el que vam fer fa 5 anys va ser veure una classificació, vam determinar el que és el nivell baix, el normal, el mig i l'alt. El baix vam marcar per sota de 97 decibelis, del normal dels 97 fins al 110 i del 110 fins al 120 com a alt. El 120 és el màxim que permet la Directiva Europea de Pirotècnia. I a partir d'aquí vam fer un dibuix de com estàvem nosaltres i com estàvem el sector. Vam veure que més o menys un 25% està dintre del calaix de la baixa sonoritat. Les mangrales, bombetes, ja teníem altres articles que ja hi eren tradicionalment. I nosaltres hem passat aquests 5 anys anant desenvolupant productes doncs de l'alta a la baixa o de mitja a la baixa per fins avui tindre el 55% de la nostra oferta com a baixa sonoritat.
Per tant, fa 5 anys que veu posar, diguem, al mercat aquest tipus de productes. És l'any, però, aquest 2023 que ha tingut més seguiment o més resposta?
Bueno, l'any passat nosaltres vam fer una prova pilot amb una caseta que només vam eliminar el que era l'alta sonoritat, que la vam muntar a Terrassa. Aquest any hem fet la mateixa experiència aquí a Barcelona, a la plaça Molina, però la gran novetat nostra, evidentment, ha sigut que els 180 establiments de la traca que estan repartits per tot Catalunya, el 55% de la seva oferta és baixa sonoritat. O sigui, una aposta més decidida cap a aquesta línia.
I a nivell de vendes, com ha funcionat? Ha tingut resposta?
Bueno, també és cert el que està dient ara, cada cop el consumidor gasta més a última hora, les vendes, doncs, bueno, cada cop s'estacionen més al dia de demà. Avui, bueno, la facturació més o menys va un 10% per sobre, o sigui que és semblant a l'any passat. Demà veurem, demà fa bon dia, per altra banda tenim molta mobilitat, la gent de Barcelona sortirà, la gent de la ciutat en general, veurem a les casetes de destí com anirà.
Deies que...
Es quedaran números molt semblants als de l'any passat.
Deies que oferiu aproximadament, crec que deies, el 55% de productes de baixa sonoritat. No sé si, però, la gent ve a comprar més petards que fan soroll, diguem, els de tota la vida, o compren més aquests de poca sonoritat perquè són la novetat i la gent s'interessa?
No, a veure, nosaltres calculem que, de fet, la línia que portem ara mateix, que aproximadament el 70% de la nostra facturació serà productes de baixa sonoritat.
El 70%?
El 70%. Però és que realment, és que crec que abans el que estàveu dient, hem de confiar molt en la ciutadania. O sigui, fa 15 o 20 anys, jo me'n recordo molt jove, la gent feia molt el breto amb la pirotècnia i ara cada cop és una celebració molt més familiar. Pirotècnia es gasta igual o més que abans. L'únic que el tipus de consum, doncs ara ja no hi ha tant coet, ja no hi ha tant producte de tro, de soroll, i es gasten més fonts de colors, més bombetes, més bengales, més coses infantils envoltades també a l'infant. Per tant, si confiem també en la societat, evidentment com a sector nosaltres hem de fer aquesta aposta oferint aquesta gamma de productes, però jo penso que la societat realment està atenta i intenta adaptar-se al nou entorn. Volen celebrar la revetlla, és una tradició que tenim, que no ens ve ni del catalanisme, o sigui, és una festa pagana que teníem ancestral, celebrar el solstici d'estiu, i és una cosa que tenim molt arraigada. Ho hem vist amb totes les crisis que la gent ha intentat fer de qualsevol manera per celebrar-ho. És una festa popular, però la gent s'adapta a les noves tendències per conviure.
Per tant, ara deia, han detectat també que ha canviat el comportament de la ciutadania a l'hora de llançar pirotècnia amb els anys?
Per suposar, o sigui, la gent és molt més respectuosa, mira més al seu entorn. Evidentment és cert que dèieu que els animals, evidentment hi ha molta més mascota a la ciutat ara que fa dues dècades, perquè estan més en medi rural, cada cop tenim més mascotes, també tenim una població que se'ns està envellint. Diguem tots aquests factors que la gent, tothom ho tenim en el nostre entorn. A partir d'aquí també hem de veure, abans comentàveu el tema dels animals, jo també vull una dada, el 55% dels gossos sensats que hi ha a Espanya són gossos de caçadors, aquests no tenen por als trets i conseqüentment al soroll. Els animals que realment tenen un problema amb la pirotècnia, amb els llamps, amb les alarmes, amb moltes coses, molts cops també els hi ve per un efecte psicològic que evidentment es poden tractar, i també com a sector ho estem veient, que és una qüestió de que evidentment l'animal pateix, nosaltres podem fer coses,
però la por la seguirà tenint i el propietari de l'animal l'ha de saber cuidar i poder tindre cura perquè no pateixi.
I ja per anar acabant, i més enllà d'aquesta revetlla de Sant Joan, també es posa sobre la taula cap on ha de tendir en el futur tot el sector de la pirotècnia. Hem vist en altres països que els tradicionals focs artificials s'han pogut acabar substituint de vegades per espectacles de drons que potser respecta més l'entorn, el medi ambient, no genera contaminació acústica. No sé com veieu el futur del sector.
Bueno, jo penso que ja també va haver-hi una època que hi havia els mappings, les façanes, o així, que el dron no contamina, ho poso en dubte, l'electricitat no sé com es produeix, les bateries estan fetes amb líquid...
Acústicament.
No, acústicament ja, però la contaminació que genera el producte, la fabricació d'aquest producte és molt més elevada. Fan soroll, cauen al mar, també van haver-hi l'altre dia un espectacle de Xina que van caure 2.000 drons al mar. Jo penso que és un producte molt interessant que quedarà molt bé per poder-ho combinar amb pirotècnia. Es podran fer coses molt interessants, però la màgia del foc, el que no és perfecte fins i tot a l'efecte, el pintar el cel fa un efecte a nivell d'espectacle pirotècnic que és molt més atractiu que el dron. La combinació podrà ser positiva, igual que s'han fet les fonts de Montjuïc amb les fonts, igual que s'han fet tota la combinació de diferents arts i diferents disciplines, crec que és molt interessant. Però no penso que vingui a substituir, també té problemes al món dels drons, no acaba de ser perfecte.
Mm-hmm. Jordi Brau és el director general de l'empresa pirotècnia La Traca. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit.
Bona nit.
Les 9:25. Bé, per tancar ja el tema, m'ha quedat clar que la Laura té molt clar on ho celebrarà demà, la resta també ho teniu tan clar?
Sí. Bueno, ara estem negociant, sí, ara, si ho celebrem ja. Junts. Sí, no, però deixa'm que digui una cosa que m'he oblidat abans, que el que sí que estaria molt bé, és, a veure, si s'han de tirar petards, o sigui, restringir-ho el dia de Sant Joan, el que no pot ser és que dues setmanes abans, que tu deies, Rafa, jo a casa meva, davant de casa meva, és cada dia, des de 15 dies abans, i el dia de Sant Joan és impossible encara que et tanquis amb
sempre
un d'allò.
Sempre hi ha problemes al teu barri, tio, que t'acau vius. Doncs
pues mira, en un bon lloc i davant d'un parc, però és que clar, la gent li agrada el parc, que cada any, el dia següent, destrossen tot el parc.
Silva, canvia de barri.
És que està limitat, llançar petards.
És que encara
ara
que
no em vull equivocar, però crec que Sitges, no em vull equivocar, no, és que avui i demà...
Sitges és un mal dia per
Sitges. No, sempre. Crec que és d'ahir, avui i demà, i està limitat.
Sí, però una cosa és limitat, una altra cosa és que la gent faci cas. És que
jo només diré una cosa. Petard inclusiu és com hamburguesa vegetal, gin tònic sense alcohol, o paella mixta.
Molt d'acord.
Hi ha coses que no...
Hòstia, la paella mixta.
Molt d'acord.
Bueno, sí.
O amb pèsols, que hi hagi que li posa pèsols.
Ja vam introduir aquest tema...
Sí, el de la paella, no?
El tema de la paella i els pèsols, que hi havia gent que objectava fort, com jo mateixa, perquè em semblava com una combinació abominable.
En fi, deixem-ho aquí, que ens posarem en un jardí. Les 9:27. Fem una pausa per la publicitat i de seguida comentem tota l'actualitat política.
No ho sé, amb Pep Torba.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnic per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i sexydream.es presenten La Revolució Sexual, el podcast de sexe a RAC+1.
Quan jo respiro aquesta excitació, en lloc de deixar-me portar i tenir un orgasme allà, és quan puc arribar realment a estats d'èxtasi, que amb el sexe convencional no hi arribaré mai.
Sí, puc disfrutar el sexe, però amb aquestes substàncies obtinc un plaer 10 i sense substàncies obtinc un plaer 5.
La Revolució Sexual. No et perdis cap capítol del podcast de sexe a RAC+1. Tots som
més
1. RAC 1.
vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Ara ho tindràs més fàcil que mai per aconseguir el teu nou cotxe. Vine als Easy Days de Motor Múnich Terrassa del 26 al 30 de juny. Ofertes exclusives en vehicles d'ocasió i seminous amb descomptes increïbles. Unitats limitades. Concerta cita i aconsegueix 1.000 euros de descompte. Truca al 93 720 75 80 o entra a motormunich.com.
Després de 40 anys, a Master Piel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Master Piel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda a Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda a Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Passen dos minuts de dos quarts de deu de la nit. Continuem fent tertúlia avui amb la Laura Aznar, la Sílvia Cànovas, el Rafa Garrido i el Josep Manel Silva. I ara entrem en matèria política. Avui a Madrid la polèmica gira entorn de la lona de Vox que va penjar a fons dies a la capital espanyola. La recordareu, és la pancarta on una mà amb una bandera espanyola tira les escombraries, els símbols del moviment feminista, la bandera de LGTBI, l'estelada, entre d'altres. I avui el PSOE ho ha denunciat i ara la JEC, la Junta Electoral Central, haurà de decidir si la retira o no, si aquesta pancarta incita l'odi o si forma part de la llibertat d'expressió. A veure, com ho veieu?
Però és que jo veig un matís, perquè la JEC no hauria de jutjar sobre si... O sigui, si és un delicte, li correspon als jutjats decidir-ho. El que pot decidir la JEC és si dintre d'un entorn de precampanya electoral això d'alguna manera es pot fer o no es pot fer. Crec que aquesta és la decisió, Pep. Ho dic perquè, a veure, jo personalment, òbviament a mi no m'agrada aquest anunci, però jo no el veig un delicte aquí. Jo no el veig. O sigui, tal com està plantejat, no veig un delicte. A mi no m'agrada, però és que entre que no t'agradi i que sigui un delicte, hi ha un món, val? Ara, la JEC sí que pot decidir retirar-lo perquè considera que és una, que dintre dels actes de precampanya no sigui diguem, apropiat, no delictiu, però no apropiat a un entorn d'una campanya electoral determinada. I és la meva opinió, i fins i tot diria que una part important de la meva feina, sobretot acadèmica, és a l'àmbit de la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació, i jo, sincerament, aquí no veig delicte. Me l'he mirat diverses vegades, aquest cartell. I delicte no ho veig. Ara, altres coses...
Jo penso com tu. Una cosa és que t'agradi, la bobinis, el puguis menysprear, i l'altra cosa és delicte. Jo crec que delicte aquesta lona no és. El que començo a preocupar-me és que ens sorprengui, què està fent Vox. Hem arribat fins aquí i no fa ni un dia, ni dos mesos, ni tres anys. Sabem perfectament d'on surt Vox, cap a on va Vox, i això és la seva línia discursiva. L'ha plasmat simplement gràficament amb una lona, que el que ell no comparteix se'n va amb una paperera. No vull dir que això sigui com la paperera de la història, no?, que va ser la frase mítica de la CUP que va enviar el president Mas, però bé, això gràficament és això,
no només el president.
Però un moment.
No, sí. Però vull dir que delicte, jo amb això no li veig, perquè sí, és una gràfica,
Si dir públicament que hi ha determinats col·lectius que a més alguns dels que apareixen allà...
Lona, un moment. Rafa.
Sí, en aquella lona es diu això, que determinats col·lectius que a més alguns han estat històricament discriminats, sí, com les dones, el col·lectiu LGTBI, mereixen estar en una paperera a les escombraries, que simbòlicament és la part més baixa de la consideració humana.
Està malament.
Si això... Perdó, si desitjar que algun col·lectiu estigui aquí no és delicte d'odi...
Rafa,
per cometre un delicte d'odi, què he de fer? Escupir-te la cara?
Ja l'estelada, Jo m'hi poso amb aquella paperera, som els independentistes també,
Sí.
Però delicte...
T'està enviant a les escombraries, a la part més baixa de la consideració humana. Però si fer això amb determinats col·lectius que, a més, insisteixo, socialment han estat discriminats i perseguits,
sí, totalment.
No estàs dient aquesta gent no m'agrada.
Tu creus que és delicte?
Sí.
Es pot considerar?
Sí, i no sóc advocat, però si això no es pot considerar delicte d'odi, el delicte d'odi s'ha de reformar.
Però llavors potser el Silva ens pot ajudar. Llavors, en comptes de la GEC, te'n vas amb una altra banda.
No, però això és el que et deia.
No, exacte. És que una cosa és que això no ho puguis fer ara perquè no és període electoral, que això és la GEC, i una altra cosa és que això no ho puguis fer mai perquè és una abominació.
Davant d'un jutjat penal, perquè a més han de ser els col·lectius afectats o algun representant d'aquests col·lectius afectats que ho faci en defensa del seu honor, perquè finalment seria un delicte d'odi, però està vinculat en l'àmbit de la llibertat d'expressió i també, per tant, als drets vinculats en el sentit contrari, que són l'honor, la intimitat, la pròpia imatge, tot això, i el problema seria d'interpretar exactament això que està dient el Rafa, seria el que hauria de decidir un jutge. Si aquell cartell està dient que aquests col·lectius... jo comparteixo el que està dient el Rafa, però el problema és...
Jo també.
El problema és si un jutge considera que aquell cartell genera odi contra aquells col·lectius, que és el que és el delicte d'odi, val? I això ho hauria de decidir un jutge, perquè això que tu veus allà...
Tu no creus que envalentona a una persona...
No, no me preguntis a mi, Rafa. Saps què vull dir?
Tu no creus que un jutge hauria de considerar que aquest cartell envalentona a l'homòfob, al anticatalanista, al masclista... l'envalentona, si tu un dia vas pel carrer amb una estelada
Rafa.
O amb una samarreta feminista o amb una bandera LGTBI, ell es vegi amb tota la legitimitat del món d'insultar-te, menysprear-te o dir-te qualsevol barbaritat. O fotre't un mastegot, perquè d'aquesta gent... Aquell cartell envalentona aquesta gent, els incita a que ho facin. Per tant, jo crec que sí.
Això és un delicte d'odi, que inciti. Només deixaria, Pep, una coseta. Mira, el problema és que si ara començo a dir-te la jurisprudència que hi ha sobre aquest àmbit, en el tema de llibertat d'expressió, veuríem que a molts altres col·lectius, per exemple, a l'àmbit de la religió, a l'àmbit de la política, a l'àmbit de l'humor, a l'àmbit tal, la tendència cada vegada més és a considerar que la llibertat d'expressió és molt àmplia, i si realment no hi ha una incitació directa a l'odi perquè algú agafi a un homosexual o a un independentista i li faci mal, el jutge interpretarà que això és llibertat d'expressió. És l'únic que estic dient.
Jo crec que el cartell, la lona, incita l'odi clarament, òbviament és perillós, perquè bàsicament està assenyalant a col·lectius que s'han d'eliminar, que des de la seva perspectiva, des de la perspectiva de Vox, s'han d'eliminar. En realitat, el que planteja és que totes aquelles lluites que tenen un potencial transformador, que qüestionen l'estatu quo i que representen, moltes d'elles, un qüestionament dels privilegis, s'han d'exterminar directament. És a dir, per mi, clarament sí que incita l'odi. El tema és que el marc del debat, per mi, tampoc, no és aquest. El marc del debat no és si això és delicte o no. Jo crec que Vox ja ha guanyat amb el que està passant justament ara,
sí,
amb el que estem fent,
sí,
en aquesta tertúlia.
Tota la raó.
Recordeu, sí, el que va passar amb el cas dels mal anomenats menes, amb el cas del cartell, sí, que va ser durant les anteriors, no sé si municipals o durant les autonòmiques de Madrid, quan Vox va plantejar amb, òbviament, amb fake news, òbviament, alentant l'odi, que és, sí, bàsicament la forma de moure's d'aquesta gent, van situar això en una lona, al metro, crec recordar, sí, i durant dies, a través de xarxes socials, a través de mitjans de comunicació, a través de debats de la barra de bar, tots estaven parlant d'aquesta qüestió. És bàsicament el que vol aquesta gent. O sigui, el que està passant ara, que em sembla pertinent que apuntem que aquesta gent bàsicament està assenyalant a col·lectius que considera que s'han d'exterminar. És un missatge d'odi que tenen absolutament perfeccionat, perquè la seva essència neix i es nodreix d'això. Ara bé, és que estiguem entrant al trapo és justament el que ells buscaven. Els és igual si és delicte d'odi o no. Que, perquè a més sortirien guanyant de totes formes. És que si fos un delicte d'odi i se'ls obligués a retirar aquesta lona, començarien a fer campanya des d'un altre lloc, que és la dictadura de lo progre i de lo políticamente correcto. Però seria el victimisme. Aquesta gent em fa en quart de la meva llibertat d'expressió. És a dir, la trampa ja està servida en el moment en què estem parlant de tot això.
Laura, però és que no els estem fent cap favor descobrint quina és la línia argumental de Vox. Saps què els estem fent? Ajudant a delimitar quin és el seu públic objectiu. És això. És a dir, aquells, les icones que van dins de la paperera, que uns o altres es poden sentir més o menys identificats o compartint, etc, etc, allò és el seu públic, exterminar em sembla una paraula bastant bèstia, és el seu públic contra el qual el seu públic objectiu ha d'anar per ell. Amb aquell dibuix, simplement, el seu públic objectiu ha de respondre. No ha fet res diferent a les campanyes municipals, eh? És que no ha fet res diferent. Estem ajudant amb parlant-los, però és que jo estic amb tu, és el que hi ha, ajudar-los a delimitar cap on ha d'anar el seu vot. És que no estan ara ho han fet amb un dibuix i demà ho faran amb una roda de premsa, amb un dibuix, amb una gràfica, i demà ho faran amb una roda de premsa. Però el seu públic objectiu el tenen superdetectat, el tenen molt localitzat a les seves xarxes socials, arriba, i perillosament arriba massa i massa jove, i el tenen, i l'únic que estan fent és, per mi, assegurar-lo i anar augmentant. Mireu les icones, és que les icones no estan ni incrementant col·lectius, sempre estan allà, són els mateixos, eh? La dona feminista, que no la dona. La dona extremadament feminista, l'independentista...
En realitat és la dona, no és la dona feminista, perquè en realitat el que aquesta gent vol és anar en contra dels drets de les dones, i això ens afecta a les dones que ens autorreivindiquem orgullosament com a feministes i les que no. És a dir, ens afecta a totes, perquè el que volen, per exemple, a l'hora de plantejar que la violència masclista no existeix, no només les feministes pateixen violència masclista, per tant, estan apuntant en contra dels drets de totes les dones, en contra dels drets del col·lectiu LGTBI, en contra dels drets de les persones que lluiten per l'alliberament nacional, en contra dels drets de tots els col·lectius que ells consideren absolutament prescindibles i una amenaça. El que passa, que jo crec que el discurs penetra, és a dir, està molt bé que en parlem, està molt bé que hi posem totes les fronteres del món, està molt bé que nosaltres expliquem que això és discurs d'odi i que té un potencial de perill molt gran, perquè estan assenyalant contra qui s'ha de lluitar, contra qui s'ha d'anar, bàsicament, i a qui s'ha d'atacar. Però és que jo crec que la voluntat de la lona no era generar més odi, o sigui, òbviament que el generen, però no era generar més odi contra aquests col·lectius, era bàsicament que en parléssim.
Sí, tal qual. I compte, que la dona està pujant als seus votants, eh? Per tant, jo no estic tan d'acord amb tu que el discurs és per la dona genèrica. Hi ha molta dona que no se sent genèrica i que està votant Vox, eh?
Sí, sí.
Aquest col·lectiu també l'hauríem d'estar vigilant, eh? I una cosa que ens fa... Saps qui per mi? Perquè jo crec que les esquerres o la resta de partits els està costant molt entrar a combatre aquest discurs. Estan, no sé per què, però els vots ho diuen. Jo crec que com no posem a l'abast de tothom molt més notícies com el que està... És a dir, jo crec que tot el que està passant a Extremadura, a València, que passarà a Balears, que això són pràctiques, això és prova fictícia, real, del que són capaços de fer, això per mi serà la gran arma de les esquerres.
Sí, però permetem un matís només. Sí, jo ho sé, que hi ha dones que voten a Vox, el que passa que jo crec que voten a Vox en contra dels seus interessos. És a dir, sí, igual que hi ha persones... que igualment aquesta, no voldria entrar en aquest detall en particular, perquè en realitat crec que és una realitat molt esbiaixada quan es fa aquesta afirmació, però segur que hi ha persones de classe obrera que voten a partits de dretes en contra dels seus interessos de classe, per una qüestió ideològica i no per una qüestió dels seus interessos de classe, que crec que és una realitat molt minoritzada, que a vegades se li ha posat molt de focus en això, però tot i així això, una cosa no treu l'altra, és a dir, que hi hagi dones que voten a Vox no vol dir que el que promou Vox amb les lleis, amb els discursos, amb les polítiques que fa, vagi en contra de totes les dones.
Per això és molt important que ja que els han votat aquestes autonòmiques, activin les seves pràctiques el més aviat possible, perquè serà la prova més evident de, que, de cap on van.
Silva i Rafa.
Sí, bueno, a veure, molt ràpid. Bueno, primer, a veure, és que el tema aquest de les dones que voten contra els seus forts interessos, que és una cosa que en política està absolutament demostrat, és a dir, no només les dones, hi ha molta gent que vota contra els seus interessos, el problema és que hi ha una part de, o sigui, que no són només votants, sinó que també estan estructurant aquest discurs, o sigui, a Vox també hi ha dones, saps? I no és que votin contra els seus interessos, és que són les que estan argumentant aquest discurs. Per tant, aquí també s'ha de matisar.
Però està estudiat, eh?
Sí, ho sé.
Els experts de l'extrema dreta ho estudien, el perquè posen figures
femenines. No només a l'extrema
dreta,
a tot arreu, però la Laura té molta... Bueno, a mínim, jo comparteixo molt el que diu respecte d'aquesta batalla cultural que han estat capaços de posar a sobre. El que segurament discrepem, per alguna vegada també hem discrepat, és per què no anem a analitzar les causes i què fan els altres. Perquè, per exemple, i ara posaré un exemple, no sé si en el cartell també surt alguna referència als estrangers o als immigrants o alguna cosa així, però podria ser, no? Perquè també és un col·lectiu.
Crec que no.
Vale. Això no és el mateix de Ripoll, per exemple? És a dir, no és el mateix discurs...
I creus que discreparem?
No, d'això no. No, en el sentit de... què passa? És a dir, anem a veure què és el que els altres partits no fan bé, oi que sí? Per veure per què està triomfant aquest discurs, perquè, escolta'm, per què hi ha eleccions el 23 de juliol? Perquè algú ha decidit adelantar-les perquè s'ha fotut una castanya. Però s'ha fotut una castanya perquè hi ha gent que ha decidit votar altres opcions. Si ens quedem amb el mateix discurs, no seguirà passant el mateix, i menys el 23 de juliol, i tindran capacitat per mobilitzar la gent que es pensa... O que hi ha gent que canviarà de vot d'ara, fa dues o tres setmanes, al juliol, per segons què, perquè no vam mirar, per exemple, però un exemple no tan... En temes de seguretat, què és el que ha fet malament l'esquerra, quan segurament... Això també ho he dit moltes vegades, els col·lectius amb menys recursos són sempre els més perjudicats per quan hi ha temes de seguretat que fallen, i per això a Badalona guanyen el viol, per això, és a dir, perquè arriba a un votant que considera que els altres estan fallant. A lo millor, com recordava la Sílvia, ara quan governin veurem què són capaços de fer i si tenen solució per aquests problemes o no, perquè és que aquesta és la prova del... El que està clar és que hi ha gent que ha deixat de confiar en partits d'esquerra i potser fins i tot estan disposats, perquè no crec que tothom voti inconscientment, a votar contra els seus propis interessos per veure si a un altre li resol els problemes que ells creu que té. I això jo crec que és una reflexió que s'ha de fer.
Rafa.
Jo, en realitat, a les portes d'unes eleccions generals, no sé si és el millor moment. Estic d'acord en que segurament perquè molta gent que no és neofeixista directament vota opcions amb plantejaments propers al feixisme. No crec que tota aquesta gent tingui plantejaments feixistes. Per tant, crec que sí que s'ha d'arribar a fer aquesta reflexió. Ara, a un mes de votar, crec que és més pràctic posar davant d'un mirall a la gent i dir-li, mira, és que si votes aquesta opció, és que estàs votant això. Però i aquest cartell significa molt clar...
No,
ho saben tant.
No? Tu creus que els que ja van votar ara fa uns dies...
Si tu t'has plantejat votar Vox...
Sí.
Segurament t'has cregut gran part del seu argumentari
en general. O una part.
Aleshores... Tu segurament no has pensat que ells estan en contra dels drets de les dones, sinó que és que hi ha unes certes polítiques que persegueixen l'home. I per tant, t'has cregut una mica aquest discurs. Tu no creus que estan en contra dels col·lectius LGTBI, sinó que hi ha un lobby elitista que vol canviar-te la cultura del no sé què, i de la família, i de no sé quantes misèries més. T'has cregut això? Crec que és més pràctic desmuntar aquests arguments, i aquest cartell és molt evident d'això. I evidencia molt que no hi ha aquell matís en el discurs de la roda de premsa, el que dèiem abans, o del discurs en un Parlament o en un ajuntament, que poden diluir una mica el missatge. Aquest missatge, aquest cartell, és molt clar.
O sigui, tu creus que algú que ha votat... Rafa, perdona, algú que ha votat a Vox veu aquest cartell i diu... Tu creus, de veritat, que... ja no els votaré per aquell cartell.
No, no, però crec que si els expliquem que això vol dir això...
Però no els explicarem a través dels mitjans convencionals.
Bueno, és que no és feina, diguéssim, no és feina dels mitjans fer la feina dels polítics, eh?
Rafa, jo posaré un exemple d'una noia que va votar Vox, que a més, jo estic amb el Silva, que ha dit una cosa. Jo crec que el votant de Vox no agafa el discurs sencer, sinó que agafa la part que li interessa.
Sí, bueno, com tots els votants de tots els partits,
eh? No, crec que no, perquè aquest és tant... Vox té un discurs... parcel·lat i genèric tan extrem que és impossible que li compris tot. Jo crec que és impossible que li compris tot, perquè el votant de Vox, agafeu dades demogràfiques, d'estudis d'edat, cuidado, eh?
Sílvia, que voten a Pedralbes i a Torre Baró, i això és una cosa, és una contradicció.
Conec una noia que treballa a Madrid. No és de Madrid, és de Navarra i treballa a Madrid. L'any passat, ja em va dir, amb 29 anys que tenia, que votaria a Vox, i jo li vaig dir... quasi me de galgo, i li vaig dir, però escolta, vaig a per la dona, tu saps el que proclama Vox en contra de la dona? I em diu, sí, i em diu, però, i és coneguda meva, diu, però és l'única persona, és l'únic partit que em pot garantir que Puigdemont acabarà a la presó. Literal.
Sí,
vota Vox, és a dir, li importa tres pitos i una bomba, perdoneu, que puguin anul·lar les manifestacions masclistes, que s'anul·li la violència de gènere, el concepte, bla, bla, bla. M'agafo a la icona de la paperera de l'estelada.
Però jo crec que
aquesta lona no està pensada per agafar col·lectius.
Insisteixo, no nosaltres, crec que és feina dels polítics explicar-li a aquesta noia i a tanta altra gent...
De Madrid, vull dir que a mi...
M'és igual. Però... I a tanta altra gent que no només és que... et canviaran el nom a les polítiques per la violència masclista. No, és que voldrà dir que a tu, dona, afectada per totes aquestes discriminacions, ara se t'afegiran aquesta. I aquesta feina didàctica, explicativa del detall, no és feina dels mitjans, és feina dels polítics, des de l'esquerra, bàsicament, des de l'esquerra i des de la dreta, si es considera una dreta mitjanament centrada, diguéssim, i no volen comprar-li el discurs a Vox. I més quan són, insisteixo, col·lectius històricament discriminats, que han patit i pateixen discriminacions molt patents. Vull dir, que una dona s'hagi acostumat a estar discriminada per 25 causes, no vol dir que ja no estigui discriminada. Vol dir que s'hi ha acostumat tant que ja no li ve d'aquí. Doncs el que se li ha explicat no és que no només no deixarà de tenir aquestes 25 discriminacions, sinó que en tindrà 25 més.
Però,
i quines són?
Rafa, però si li compra el discurs, ara seré l'altre extrem,
perquè,
si li compra
no
el discurs, acabaré amb l'ocupació, moviment delinqüencial i la no sé què, de casa teva, de davant de casa teva, perquè van a fer feina de formiga, eh? Van,
sí, sí.
Van puerta por puerta.
Doncs aquest puerta
senyora,
por puerta
s'ha de fer desmuntant el seu aquest i se'n va a l'altre. Però jo dic, cuidado, que tenen un vot parcel·lat i que tenen una estratègia de comunicació que no sé si dir que està ben feta, però per al seu públic està
efectiva,
molt ben feta.
Efectiva,
jo dos comentaris. El primer sobre el que deia el Silva, que deia, compte, perquè hi ha votants de Vox a Pedralbes i a Torre Baró, cosa que és absolutament certa, eh? La qüestió és que compte, perquè quan fem aquests discursos, per això jo abans quan he dit hi ha votants de Vox que voten contra els seus interessos de classe, he dit, però s'ha de posar moltes prevencions en això i no posem en excés el focus, perquè el que passa en molts barris de classe obrera o de classe treballadora o barris que tenen circumstàncies de partida i de vitals molt més complicades que les zones benestants, el problema no és que votin a Vox o qualsevol opció, perquè de fet no és un vot molt majoritari, el problema és l'abstenció, perquè els altres partits, i en particular aquí poso el focus sobre les esquerres, no han sabut donar, solucions a les seves circumstàncies vitals, que són segurament molt més complicades.
Cosa que jo també he dit.
Sí, sí, exactament, per això et dic que estic d'acord, perquè el problema ja no és només els vots que vagin a Vox, el problema és el motiu de l'abstenció, i segurament s'explica perquè cap partit polític i tampoc les esquerres han servit per donar solucions a les seves situacions vitals. I després, quan el Rafa deia, com és possible que hi hagi gent que vota Vox i se senti orgullosa de fer-ho, no? I de votar en contra de tots aquests col·lectius que aquesta lona assenyala. Per mi això no és mèrit de l'extrema dreta. O sigui, això no és un mèrit que hagi aconseguit l'extrema dreta. Per mi el mèrit és, aquest és el resultat, producte de la normalització dels seus discursos, de la generalització també dels seus marcs per part de mitjans de comunicació que ho han normalitzat i blanquejat fins l'extrem. És a dir, jo me'n recordo, quan va començar a rompre Vox com a fenomen a l'estat espanyol, a moltes tertúlies dels mitjans de comunicació espanyols anava Abascal presentant-se gairebé com, jo què sé, el gendre perfecte, saps? És a dir, que no hi havia cap tipus de confrontació. Primer, per què li dones espai? Perquè reprodueixi sense cap tipus de contradiscurs els seus discursos d'odi, quan a l'extrema dreta tots els especialistes en extrema dreta diuen que no se'ls ha de donar, no se'ls ha de donar espai. S'ha de parlar d'extrema dreta per dir ei, això és un problema, ei, això atempta contra drets fonamentals, contra drets humans de determinats col·lectius, però no donar i mai a l'altaveu perquè puguin reproduir les seves idees d'odi. Està més que estudiat i durant molt de temps mitjans de comunicació han normalitzat el seu discurs i l'han difós de forma absolutament acrítica, i altres partits polítics que no són d'extrema dreta han blanquejat l'extrema dreta ajuntant-se, pactant amb ells o mobilitzant-se, ja no parlo només de la dreta, o mobilitzant-se en grans manifestacions al seu costat. I per últim, que jo crec que és molt efectiu el que fa, no només Vox, i això també és una estratègia que moltes extremes dretes europees han dut a terme amb molt d'èxit. Són molt hàbils a l'hora d'utilitzar les xarxes socials, a l'hora de connectar amb públics molt més amplis, que potser no estan connectats amb les lògiques electorals, però arriben als missatges de Vox i creen la idea de que ser feixista és contracultural, és una cosa cool, és una cosa guai, perquè estan perquè el que representa això és anar en contra de la idea, de la ideologia dominant i de lo políticament correcte. Creen aquest marc discursiu i a través de les xarxes socials arriben a un públic que ho compra, això. I però aquest és el problema. I és aquí on hem d'anar a confrontar-ho.
I obro un altre debat que no té a veure amb Vox, perquè aquí no li penso donar el mèrit a Vox, eh? La nostra adolescència, no vull dir la nostra perquè som una mica més grans, els adolescents que pugen molt masclistes. I això no és mèrit de Vox. Per què troba Vox forat a les xarxes? Perquè troba aquests adolescents. Compte, que no és aquest debat, és un altre, però la conducta masclista està pujant molt d'hora als nens.
Jo crec que és bastant intergeneracional, eh?
Que el que no és normal és aquest, com a auge, per entendre'ns, de la conducta masclista amb els nostres fills o tal, que tenen entre 11, que comencen amb 11 o 12 anys, que ja comencin, que hi ha hagut com una mena de repunt. Compte, ara de conducta masclista, però jo que tinc un fill preadolescent o adolescent, ja no sé quan comença això, fa un parell d'anys estava esparverat, perquè clar, ell almenys té una mica de cultura històrica, perquè a casa intentem ensenyar-li. Tenien 11 anys o 12, ara té 14, tenien 11... Viva Hitler, cada dia,
Sí, però perquè...
A pintades a Hitler a carrer, aquests nens que pugen, Clar, no, tu has dit una cosa de cul.
Cul és contracultural, correcte. Perquè l'altre és la dictadura de lo progre, no? I per em fan pensar d'aquesta manera, i en realitat tots estem alineats amb lo mateix, i arriba l'extrema dreta i em planteja un marc discursiu que és lo xulo, lo contracultural, lo que mola.
Però que aquí ha d'haver un origen, que no sé quin és, qui ha creat la necessitat
d'aquests discursos
de modernitzar aquestes conductes, no? Pues, feixistes, masclistes, que està calentant els nens que pugen. I que llavors partits com Vox, que tampoc, jo crec que són experiments de laboratori, però que funcionen, i tenen les portes obertes.
4 minuts i seran les 10 de la nit. Abans, per cert, Laura feia referència a aquella pancarta de Vox ara fa uns anys sobre els menors no acompanyats al metro de Madrid. Es va denunciar, la fiscalia també ho va denunciar, i finalment el jutge en aquell cas ho va arxivar perquè va considerar que formava part de la seva forma d'expressió.
Sí,
per tant,
sí.
És que ja us he explicat que des del punt de vista jurídico penal jo ho veig molt difícil de defensar, creu, però t'estic dient la realitat, no estic dient el que...
No, jo insisteixo que hi ha una part interpretativa que jo crec que
sí, és aquesta part
depèn del jutge
i de la voluntat,
jo però crec que hi ha jutges,
però aquesta part interpretativa
no és infal·lible com qualsevol col·lectiu,
Per això et deia que aquesta part interpretativa en els darrers anys va sempre a favor de la llibertat d'expressió, perquè a més la defensem molt també els periodistes molt sovint, sí, saps? En molts altres casos
però crec que hi ha una línia molt clara que es diu drets humans,
Rafa, Rafa, però mira, escolta, per posar un exemple, i jo molt ràpid, sí, quan el tema aquest de TV3 de la Virgen del Rocío o dels anteriors, aquell que van cessar per el tema de la Cruz Gamada i los socialistes i no sé què tal, que és l'àmbit de l'humor, clar, també podríem dir, hosti, que utilitzar el tema de l'Holocaust o no sé què, o de les idees dels catòlics o dels andalusos, no sé què, i al final jo crec que això està dintre de l'àmbit de la llibertat d'expressió.
3 minuts i seran les 10. Una pausa i de seguida rematem la tertúlia.
RAC 1.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
tindràs més fàcil que mai per aconseguir el teu nou cotxe. Vine als Easy Days de Motor Múnich Terrassa del 26 al 30 de juny. Ofertes exclusives en vehicles d'ocasió i seminous amb descomptes increïbles. Unitats limitades. Concerta cita i aconsegueix 1.000 euros de descompte. Truca al 93 720 75 80 o entra a motormunich.com.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La treca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latreca.cat.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració, tot el cinema premium i tot ho tens obert també el 24 de juny. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Hem sentit el senyal, els horaris de les 10 de la nit. Acomiadem ja la tertúlia amb la Sílvia Cànovas, el Rafa Garrido, la Laura Aznar i el Josep Manel Silva. Gràcies, que vagi bé. Fins la setmana que ve i bona revetlla.
Gràcies a tu, Pep.
A aquesta hora, com sempre, actualitzem la informació. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el submarí Titan, que es dirigia a les restes del Titanic, hauria explotat. Ho han confirmat la Guàrdia Costanera dels Estats Units en una roda de premsa fa tot just uns minuts. Com a conseqüència, es donen per mortes les 5 persones que hi viatjaven. Així ho anunciava l'almirall John Mauger. This is a
incredibly unforgiving... És una operació increïblement complexa al fons del mar, a més a 3 quilòmetres de profunditat. Les restes que hem trobat ens parlen d'una possible implosió del submarí per la pressió. Continuarem buscant les restes a la zona, però ara mateix no us puc dir on poden estar els cossos dels ocupants del submergible.
L'explosió del submarí hauria passat fa dies i les causes encara s'estan investigant. A banda, no se sap, com sentíem, si es podran recuperar els cossos. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagin trobat diferents peces de la nau que va perdre tota mena de contacte amb l'exterior diumenge passat.
A les portes de la Revetlla de Sant Joan, alguns fabricants de petards calculen que la majoria dels artefactes que vendran seran de baixa sonoritat.
Sí, ho ha dit el nou fa uns minuts Jordi Brau, director general de l'empresa La Traca, diu que el 70% de la seva facturació aquest any arribarà de la venda dels petards que fan menys soroll.
Nosaltres calculem que aproximadament el 70% de la nostra facturació serà productes de baixa sonoritat. Hem de confiar molt en la ciutadania. Fa 15 o 20 anys la gent feia molt el breto amb la pirotècnia i ara cada cop és una celebració molt més familiar. La pirotècnia es gasta igual o més que abans. El tipus de consum, doncs ara ja no hi ha tant coet, ja no hi ha tant producte de tro, de soroll, i es gasten més fonts de colors, més bombetes, més bengales, més coses infantils.
El sector de la pirotècnia preveu facturar uns 20 milions d'euros. Això és entre un 10 i un 15% més que l'any passat.
Una Revetlla de Sant Joan que es preveu complicada a les carreteres. Prop de mig milió de vehicles sortirà de l'àrea metropolitana.
Segons Trànsit, la immensa majoria ho farà entre les 3 de la tarda i les 10 de la nit. Per evitar un col·lapse i millorar la fluidesa, sobretot en direcció Girona i la Costa Brava, s'ha preparat el carril addicional més llarg que s'ha fet mai a la P7. Interior també doblarà el nombre de Mossos i Bombers. convé respecte a qualsevol altre divendres per evitar robatoris, agressions sexuals o incendis. A les carreteres es faran més de 700 controls.
I s'ha suspès la declaració davant del jutge de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Inicialment estava prevista per demà.
Aquest endarreriment s'ha fet a petició dels seus advocats. De moment no s'ha fixat una nova data perquè Carbonell comparegui davant del jutge de Vilanova i la Geltrú. Demà sí que declararan dos dels suposats implicats en aquesta trama, que en total són una desena. S'investiguen suposades adjudicacions de subvencions a dit que anaven a parar a entitats socials. Ahir la policia va arrestar l'alcaldessa i la resta d'investigats, però a última hora tots van quedar en llibertat.
I els esports, avui tu diràs especial des de Cala Núria a Barcelona amb la festa d'estiu del programa. A veure, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Pep.
Què ens espera aquesta nit?
Doncs mira, ho tenim ja tot a punt. Aquí hem muntat un escenari al passeig marítim de la Barceloneta, just davant del restaurant Cala Núria, davant de l'Hospital del Mar, perquè la gent que vulgui s'hi acosti. Tenim la platja preparada perquè tothom s'hi assegui i pugui veure el programa en directe. Tenim també l'escenari muntat perquè els Gertrudis actuïn en directe. Això serà una festa d'estiu. Evidentment parlarem d'esports, parlarem de l'actualitat del Barça, i ens acompanyen el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i la Maria Fernández Vidal, també la resta de redactors de la redacció d'Esports de RAC1. I ho tenim tot preparat per passar una gran nit, com veieu de fons.
Hi ha càntics, eh? Sí, sí.
Hi ha ambient, perquè ho tenim ja tot a punt per d'aquí a mitja hora arrencar aquest programa especial. Parlarem d'esports, però també celebrarem que s'acaba la temporada esportiva i que comença l'estiu amb actuacions musicals i també d'alguns humoristes.
Molt bé, doncs ho sentim a partir de 2:15. Aleix, fins ara, bona nit.
Vinga, fins ara, companys.
I el temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà ens espera una revetlla tranquil·la.
Sí. Tot i que la tarda, mitja tarda i al vespre hi haurà alguns ruixats al Ripollès, sectors d'Osona, del Lluçanès, dispersos, alguna tronada també cap a l'Albergadà, després cap a les 9 de la nit tot plegat anirà desapareixent, una revetlla tranquil·la, a les 10 de la nit de 20 a 25 graus a l'interior de Catalunya, de gran part de Catalunya, vaja, fins i tot més de 25 cap a les comarques de Ponent, i la matinada, que serà xafogosa a la costa i no especialment freda o no gaire fresca a l'interior del país, un jerseiet poder ser allà on s'allargui més la nit en sectors interiors, i després això, doncs, temperatures que tiren cap amunt la cap de setmana. Demà baixaran cap a la costa central, Costa Daurada. No, avui hem tingut màximes de 32 a 34 graus. Aquí recullen una mica els termòmetres. En canvi, cap a l'interior, demà una mica més de calor, sobretot cap al Pirineu.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Les 10 i 5 minuts. Pausa i de seguida el salt s'agradolça amb el Jordi Garrigós.
No ho sé, amb Pep Torba.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, què passejarem per l'exposició de la Modotti? Que no sabeu qui era Tina Modotti? Era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som u.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 10 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho remetarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. El divendres 23 de juny, a partir de les 10, al món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1, tots som un.
No ho sé, amb Pep Torpe.
Les 10 i gairebé 8 minuts. Sona la sintonia del Salsa Agradolça i això vol dir que ja tenim per aquí el Jordi Garrigós. Què tal, Jordi? Bona nit.
Hola, bona nit. Molt bé.
Som a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Avui ens portes música de Revetlla, eh?
Sí, sí. La Revetlla de Sant Joan, que diuen que és com la festa major dels Països Catalans. Qui més qui menys, hi ha gent que no suporta aquestes coses, però qui més qui menys la celebrarà, no? Fa una mica de festeta demà divendres. Però, aviam, què es necessita per tenir una bona revetlla? La Revetlla de Sant Joan.
Els elements imprescindibles.
Els elements. Evidentment, els pagars. Ara hi ha aquests silenciosos, però hi ha sí. Aquests silenciosos, el que petin fort, això ja va a gust del consumidor. Això és la coca, de crema, de llardons o de fruita, que és un indicador de si tens més de 67 anys i seran les coques de fruita confitada. I finalment, evidentment, el que venim avui aquí, que és a parlar una mica de música, que és el que es necessita per animar el cotarro. Una revetlla no és revetlla sense musiqueta, així que demà sonarà molta música arreu del país. Una música diferent. No et poses Björk, vale? A la revetlla de Sant... No. No
ha d'animar una mica.
Exacte, no et poses Bach a la revetlla de Sant Joan. Et poses Bayer, música de Bayeruga. D'acord? Et poses grans cançons pop, música pensada per ballar, i no un ballar exactament com el que parlàvem la setmana passada amb l'Anna respecte al sonar. És un ballar una mica més petardo, per dir-ho d'alguna manera. Val? Llavors, què sonarà a la majoria de revetlles d'aquest divendres als Països Catalans? Doncs cada casa és un món, però està clar que segur que sonarà molt Coti per Coti, no? Dels Tiets, molta batjaia, Rosalía, evidentment molt reggaeton, molta Aitana, no sé, tot el que sona avui a les llistes, tot això està molt bé, però a mi no em val. I avui, per això vinc a fer la secció d'aquest dijous, vinc a reivindicar el que per mi és la música oficial d'una revetlla a Catalunya. Avui en aquest programa parlarem del que hauria de ser la banda sonora de cada casa catalana. Demà a la nit estic sent molt imperatiu avui. Que soni la nostra música més meravellosa, que soni rumba catalana. Una làgrima que té la vella. Pediste un beso, en la orilla del mar, como no te lo daba, y me pusiste a llorar, y una lágrima tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, hasta mar la llevó, una lágrima cayó. Val, la cosa d'avui és fer una mena de viatge per a principiants, per la història de la rumba catalana, evidentment començant pel Paret.
No podia faltar, òbviament.
No podia faltar. I acabant per grups que avui dia fan una rumba molt actual, una rumba del segle XXI, per dir-ho d'alguna manera. Anem per parts. La rumba catalana, per si algú ha viscut mumificat els últims 70 anys, és un estil musical que s'origina a la comunitat gitana de Barcelona entre els anys 50 i 60. Es crea a través dels sons llatins que arriben a Catalunya, cosa que, si ho penses, és un moviment, un element que ja passa ara, que ens arribin els sons llatins i influeixin a les músiques pròpies, i que llavors es van mesclar amb la música d'embalat típica de Barcelona i amb el flamenc. De tota aquesta mescla en surt la rumba catalana, de la qual encara se'n discuteix l'origen, perquè hi ha diverses teories sobre quan i com es va inventar la rumba catalana. Hi ha qui defensa que la va inventar un germà de Pescadilla, l'oncle Polla, a partir de fer-se amic d'un mariner italoamericà, i que ell li ensenyés músiques llatines i que entre ells trobessin aquesta mena de mescla. L'altra és la que defensa que va ser el Paret, que era un gran amant de la música cubana, i que ell introduís aquesta música cubana a la rumba flamenca, perquè al final tots feien rumba flamenca. El que diferencia el que és català és a partir d'aquest canvi de xip, no?, que fan o al Pescadilla o al Peret. En qualsevol cas, el que sí que sembla segur és que és el Peret el primer a constituir aquesta mena de combo, que és un tio amb una guitarra i cantant i dos palmeros. Aquesta versió que escoltàvem ara, d'Una sí. Làgrima, si algú la vol buscar a YouTube, és exactament això. És el Peret amb una guitarra, fent el ventilador i dos palmeros al darrere. Seria com
l'exemple perfecte del que és la rumba catalana.
Exacte, la formació oficial de la rumba catalana. El Peret, a mitjans dels anys 60, és un tio superpopular a tot Espanya. És un èxit que li dura pràcticament fins als anys 80. L'any 85 ell anuncia la seva retirada dels escenaris per fer-se pastor evangèlic. Però durant tot aquest temps actua per tot el món, va a Eurovisió, és un tema que hem comentat alguna vegada en aquesta secció, i ven milions de discos. I el que és més important, el Peret és qui universalitza la rumba i el fa una música popular, d'aquí que sigui considerat com el gran pare del gènere. El seu èxit, evidentment, portaria una corrent de grups que començarien a fer fortuna amb la rumba. Anem a escoltar-ne una altra ara, que són els Rumba 3. Aquests Rumba 3 van ser un grup barceloní, la rumba catalana, que va tenir un gran èxit comercial a la dècada dels 70, gràcies a aquest impuls, això que dèiem, que havia donat el Peret i que van sortir altres bandes que van vendre molts discos. El Rumba 3 van agafar exactament aquesta onada. El grup estava format pels germans Pere i Joan Capdevila i el Josep Cerdanya, que eren nanos que literalment quasi no tenien ni per menjar. Vull dir que la música va ser una salvació, els va donar una sortida, i crec que és una de les característiques de la rumba, que és música de i per a la classe popular, la classe obrera. Mai un ric, que nosaltres sapiguem, ha fet rumba catalana. És com una cançó que surt de baix, que no té aquest glamour que tenen altres músiques, i el Rumba 3 som un bon exemple. El que sí que van fer és allunyar-se una mica de rumba més clàssica del Peret per tirar per bandes més pop. Ells van introduir alguns elements iaiers, algunes harmonies molt típiques de grups de l'època, com els Fórmula 5. Era un lleier que ja anava de baixada, però ells van saber agafar coses d'allà i van fer aquest Perdido Amor, que és aquesta cançó que escoltàvem ara, que va ser el seu gran èxit i que el Peret la va definir directament com una de les millors cançons de la història, així que no serem nosaltres qui li porti la contrària. Bona de la rumba és que s'han anat adaptant molt bé als temps. Aquí escoltàvem Los Amaya i la seva versió del Caramelos. Ells van ser un grup super venedor en aquell moment, després del Peret segurament van ser els més venedors, també el que dèiem abans, fent una rumba que està mirant el moment, a les coses que estan passant al seu voltant. El que dèiem d'aquests combos de dos palmeros i guitarra, això aquí ja no funciona, aquí afegeixen altres coses.
Es van adaptant al que passa.
Al que passa, exacte. Aquí són els 70, mitjans dels 70, rock progressiu, psicodèlia, doncs d'aquí aquestes mena de solos de guitarra que apareixen enmig d'una rumba. De cop la rumba volia ser una música moderna, no volia ser una música tan folclòrica. Los Amaya eren dos germans gitanos que els 70 es fan tremendament populars, també com el Rumba 3, fugint d'aquesta cosa més clàssica. L'any 77 ells publiquen Bete, que és el seu gran senzill, i de cop aquests tios es planten a les llistes del Japó.
Ostres.
I dels Estats Units, i treuen moltíssims discos amb 10 anys. Són grups profundament populars. El que passa amb la música és que és una cosa bastant cíclica, i la rumba, tal i com va pujar, tal i com hem explicat, que a mitjans dels 60, a mitjans dels 70, aquests grups podien arribar al Japó o als Estats Units, de cop cau.
Va deixar d'estar de moda.
Sí, l'edat d'or de la rumba s'acaba més o menys a l'any 80, i això vol dir que va morir la rumba? No, això no va morir la rumba, però va deixar de ser superventes. I en aquest context és on apareix el gran Gato Pérez.
Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones. Acaban de inventarlo unos sabios vividores, juntando cuatro modernos y dos viejos a dos. El secreto de la máquina está en el ventilador, que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron todo sabor. Al ritmo de los gitanos, de fomo rostro hasta matar. El ventilador, el ventilador máquina, el ventilador, el ventilador camina. El ventilador máquina, el ventilador. Es un invento que ha hecho furor, porque juntan la guitarra, la armonía y la percusión. Seguros de que no pare su ritmo demoledor, la rumba se afinca sola y va bien segura en el batidor.
Grandios. Gato Pérez. Sí, va ser un tio argentí que va arribar als anys 70 a Barcelona i venia del jazz, i de cop descobreix aquella música que tocava en la comunitat gitana de Gràcia i que ja estava una mica oblidada en aquell moment, ja li explota el cap. Primer promou el grup Estrelles de Gràcia i ja després va amb el seu nom a finals dels 70, a principis dels 80, i també, un altre cop el que dèiem abans, també personalitza una mica la seva rumba i fa una rumba que torna a mirar els sons llatins més dels inicis, molt més aquí que el pop anglosaxó, que el que arriba dels 60 i els 70 del rock progressiu, etc. I la seva gran característica és que sap ser un gran cronista del que passa al seu voltant. El Gato explica com ningú la ciutat dels anys 80. Les seves cançons es escriuen als carrers de Barcelona i a la seva gent, quasi com si fos una crònica periodística. Hi ha cançons seves que hi ha unes descripcions increïbles. Evidentment, li encanta molt aquest rotllo de barri xino, de Gràcia, etc. I a banda d'això, va ser un gran teoritzador de la rumba catalana. Ara explicaré una anècdota, que és la persona que bateja aquesta tècnica característica. No sé si saps descriure tu, que és el ventilador.
Sí, però és a dir, no, això no tenia nom encara.
No tenia nom.
Li posa el Gato Pérez.
Li posa el Gato Pérez, que és un tio que estudia molt la història de la rumba i que decideix posar aquest nom, aquest moviment, que jo, és que ja et dic, si el pots escriure tu, segur.
No, la manera de rascar, no?, la guitarra, fent més cops...
Amb una percussió al mig de la rascada, sí. No? És com... A mi em sembla molt complicada de fer, si no tens ritme és absolutament impossible que la facis.
I el Gato Pérez és el que li posa el nom.
És el que li posa el nom, és el que li posa el nom. I després una altra anècdota superinteressant del Gato Pérez, que és, ja et dic, que és un tio molt guai, hi ha una biografia del Marcos Ordóñez superinteressant del Gato Pérez, que diu que va ser ell qui va convèncer el Pasqual Maragall perquè sonés rumba als Jocs Olímpics. Veritat o no, de cop, amb els Jocs, la rumba va tornar a sonar.
Oh,
que arriben als Jocs Olímpics i resulta que els catalans teníem una música per ensenyar al món. Clar, és meravellós això, la rumba catalana. No hi ha tants països que puguin... Bueno, no hi ha cap país que tingui una música tan xula com aquesta, perquè hem de reivindicar aquesta música, que és absolutament al·lucinant. En aquell estiu, de cop, la rumba estava tot arreu.
Reflota un altre cop, torna a estar com sí. De moda, no?
Va ser, ja ho dic ara, va ser un oasi, però aquell va ser durant dos estius, realment 98 i 92, Perelos, Amaya tornen a sonar, i apareix aquest grup que és Los Manolos, que era format per gent jove i que entren a les llistes d'èxit. De fet, fan un parell de senzills que van ser molt grans en aquell moment. El primer disc, Passión Condal, arriba a ser el segon més venut a Espanya l'any 91, per tant, ja és un any abans dels Jocs Olímpics, es converteix en el tercer disc més venut de l'any.
Carai.
I l'All My Loving, que és aquesta versió que escoltàvem dels Beatles, arriba a ser el tercer senzill més venut i és considerada la gran cançó de l'estiu de l'any 91. L'any següent, evidentment, Los Manolos, això ho sap tothom, tocarien a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics, amb el Peret, Los Amaya, el Letes Baixit a l'escenari, etc. També va encantar la versió del meu avi en versió rumba, que és una cosa que recorda molt poc.
Ostres.
Sí. I també graven aquella versió d'Amics per sempre, que era l'himne dels Jocs Olímpics, que la versió original era de la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury. Seguim tirant cap endavant.
Como dice el hermano Bedoya, quítate la venda ya, que los tiempos de la rumba te dicen escucha y piensa.
Jocs Olímpics, això van ser un miratge, la rumba va tornar a desaparèixer de les llistes. Fins avui hi ha hagut gent per això que l'ha anat reivindicant, però mai més ha ocupat espais als mitjans de comunicació de masses, per dir-ho d'alguna manera. A Barcelona, hi ha un moment poc després dels Jocs, estàvem situats a 1992,
sí.
Ara ens situem més o menys a l'any 1995, amb l'aparició d'aquest famós So Barcelona, que encara arrosseguem avui, que veu de Mano Negra i de Manu Chao, de Cep, d'aquest tipus de grups, i que apareixen bandes com els Ojos de Brujo, els Chep Balovski, que mantenen la rumba, tot i que fusionada amb altres músiques. És el que se li diu una mica mestissatge,
sí,
que ha fet molta fortuna
fusió, sí,
a Catalunya.
Sí.
D'entre tots aquests grups, que van sonar molt, especialment entre el 95 i principis de segle, 2005-2010, els més rumberos de cor, els més purs, van ser, per mi, els més bons, van ser els Dosminguet, que era qui escoltàvem ara Rumbeta Bona, formats l'any 95 a la Garriga, van ser un grup extraordinari, super respectuós amb els orígens de la rumba, amb totes les músiques que ells anaven tocant, tot això que es diu apropiació a ells no els hi pots dir, perquè són tan... Vull dir, s'ho prenen tan en sèrio de respectar a tope l'arrel, etc, que no els hi pots dir. Tot amb una base pop, evidentment. El grup per això va acabar amb desgràcia, van estar vius durant 7 anys, després el seu baixista, el Carlos Rivolta, va morir enmig d'un concert a Mèxic, que es va enrampar amb un micro. La carrera de Dosminguet es va acabar aquell 2002, però anys després el Joan Garriga, que és com l'ànima, la veu i ànima de Dosminguet, faria la Trova Kung Fu, també un grup absolutament meravellós. Després, ara està amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, que també tenen un disc que val molt la pena, i segueix fent rumbes boníssimes. Possiblement no hi ha gaire gent en aquest país que aquest últim segle hagi fet tant per mantenir viva la flama de la rumba com el Joan Garriga. Seguim endavant.
Rumba catalana, patatana, patatana. Som-hi!
Samarreta d'inclinació.
pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tocos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tocos vermells per no perdre l'aire. Agafa la xancleta i la mobile
i anem a la platja, anem i de pet.
Deixa que mori el sol, faci fred.
Agafa la gorra i penja el barret.
I arribem quasi avui, encara rumba s'ha mantingut viva, sobretot mig fusionada, no? És el que hem estat veient i escoltant aquestes últimes cançons, fusionada amb pop, amb altres músiques molt modernes. Moltes vegades se li ha conegut la pachanga. Són el que han fet bandes com el Gertrudis, la Pegatina o Charango, que no són 100% rumba, cap d'aquests grups. Tampoc són gitanos, que és la, com si diguéssim, la base de la rumba, però sí que tracten amb devoció i mantenen tot el respecte.
I que l'han exportat també a molts països.
Exacte. Mm-hmm. Aquests són els més coneguts perquè s'han passejat per festa majors de tot Catalunya, això que deies tu, ho han portat per tot el món. Ara que consti, no són grups de rumba catalana pura, tal com els entenem. Existeix una escena de rumba catalana pura feta per gitanos subterrània? Sí, passa que no sona gaire, però que han seguit fent cançons tots aquests anys i que s'han de reivindicar, i aprofitem aquest espai per fer-ho. Parlem, evidentment, de, per exemple, del Sabor de Gràcia, que porten des del 94 amb el Cicus Carbonell al capdavant, que és qui està portant aquesta iniciativa perquè la rumba sigui patrimoni de la UNESCO, la Màlaga, el grup de Sants, o tots els projectes en què s'implica el Jonathan Ximenis, que va ser la gran esperança de la rumba catalana. Ara ja és més gran. I a mi ja acabem la secció d'avui. Jo crec que tenen els nostres oients tindran una bona selecció de rumba.
Una bona recepta per passar a la Revetlla de Sant Joan i tant.
Sí, avui acabarem amb Moto, dels Arrels de Gràcia, aquesta cançó del Jonathan Ximenis, que jo crec que està molt bé.
Molt bé. Doncs fins aquí el Salsa Agradolça amb el Jordi Garrigós. Jordi, bona nit.
Bona nit.
Que vagi molt bé fins la setmana que ve. I els del 9-7 també ho deixem aquí. Nosaltres tornarem demà, com sempre, a l'hora habitual, a 8:45 del vespre. Que vagi bé, bona nit.
Una moto amb el carroig, que no me la volen donar. I que hi ha una moto que hi ha amb el carroig, que no me la volen donar. I una moto amb el carroig, que no me la volen donar.